El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui diumenge engeguem el programa parlant de les aerolínies i del que ens fan pagar per equipatge i assignació de seients. Comencem. El Ministeri de Consum està investigant 7 companyies aèries de baix cost que operen en territori espanyol per suposades irregularitats en la seva política d'equipatges de mà i assignació de seients en el moment de contractar el vol. Es tracta d'aquelles que obliguen a pagar per aquest concepte, fins i tot en el cas de menors d'edat o de persones dependents. Una situació per la qual ara Consum estudia si aquest tipus de pràctiques comercials són abusives o deslleials i si contravenen de forma generalitzada la normativa de protecció dels consumidors. Sobre el tema en volem parlar també amb Facua, amb el secretari general de Facua Catalunya, Gerard Hernández. Gerard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bàsicament, sembla ser que cobren com a extra, no?, alguns serveis que són necessaris i a vegades fins i tot imprescindibles, oi?
Sí, de fet, com dèieu, no?, són serveis que van associats, no?, necessàriament al vol, no?, és a dir, a l'equipatge de mà, és una cosa que va amb el propi passatger. El seient, evidentment, doncs, s'ha d'assignar un seient a cada passatger i té lògica que si són reserves que siguin doncs, familiars, no? o com dèieu, no? Doncs, nens que són menors, evidentment han d'anar acompanyats, doncs, aquests serveis haurien de ser inclosos, no?, en el preu del bitllet.
Mm-hmm. S'ha obert un expedient sancionador, no? Com creieu que avançarà tot plegat?
Bé, de moment l'únic que sabem és que Consum ha obert aquests expedients, esperem aviam que resolen, perquè de fet estem parlant de denúncies que van fer en diverses etapes, no?, a partir de l'any 2021, per tant anem amb molt de retard, veurem en què acaba. També hem de veure evidentment si és només un anunci que després acaba no res, o finalment doncs efectivament s'imposen sancions i s'insta a les companyies a canviar aquestes polítiques clarament abusives.
Mm-hmm. També s'està investigant si estan manipulant els preus fins i tot dels buscadors online. Això és així?
Sí, també. Bé, de fet, hi ha la sospita, no?, que doncs, en la busca d'aquests preus s'altera, no?, la lliure competència i s'altera doncs, també la informació que sigui doncs, clara, transparent, com ha de ser, no? I per tant, en aquest sentit també doncs, seria bo saber si efectivament la informació que ens donen és una informació sesgada, no?, i en tot cas manipulada, no? Per tant, evidentment, tot allò que sigui aportar doncs, claretat i transparència, benvingut.
Vosaltres, des de Facua, també veu denunciar el 2021 una d'aquestes companyies investigades, entre altres coses, no?, per irregularitats i cobrar l'equipatge de mà, no?
Sí, efectivament, de la pandèmia s'ha de generalitzar, no?, el fet de cobrar-nos per l'equipatge de mà, reduint el tamany de que podíem portar amb nosaltres a cabina, quan històricament sempre hi ha hagut un cert consens, no?, de determinada mida, que era el típic trole, el típic que va amb maleta, no?, que va a cabina. Això era encara va dins, no?, de l'equipatge de mà. En tot cas, la llei de navegació aèria ho diu molt clar, que l'equipatge de mà que va amb el passatger ha d'estar enclòs, no? Per tant, aquí la qüestió és definir, no?, clarament què és aquest equipatge de mà. Ja dic, fins abans, no?, fa uns anys, sí que més o menys, doncs, en certa mida, s'acceptava que això era l'equipatge de mà, però darrerament el que hem vist és això, no? A base de reduir molt i molt el que ells consideren l'equipatge de mà, estan limitant, no?, la possibilitat que efectivament el consumidor pugui posar el seu equipatge de mà sense aquest sobrecost, que entenem que és clarament abusiu.
I fa més de 5 anys, de fet, que ho denuncieu, ja fa molt que esteu darrere de tot això. Com veieu la situació?
Bé, de moment, la situació, com deia, és que declarin pensió pel consumidor, perquè fins ara l'administració, la Ministeria de Consum, com les autoritats de consum, poc han fet, no?, per obligar aquestes companyies a que respectin els seus drets i per tot que sancionar quan s'hi mompeixin, no? Si ara realment decideixen doncs, tirar endavant, no?, a l'impossiment, doncs, evidentment, serà una bona notícia pel consumidor, però ja dic, de moment, doncs encara expectants per veure en què es tradueix, perquè evidentment dos anys després, doncs bé, si han tardat dos anys en obrir aquests expedients, no volem saber quan tardaran no en resoldre'ls, no? El que demanem és celeritat i contundència a l'administració, que no els facin fer les cames, no, van enfrontar-se amb empreses poderoses.
Perquè, bàsicament, què és el que s'ha de pagar i el que no? Perquè quedi clar.
Sí, a veure, ja dic, la normativa de la sèrie el que preveu és que el consumidor, el client, no, el passatger, ha de poder portar el seu equipatge de mà, inclòs, no, sense haver de pagar aquest cost o d'acord. El que no queda clar és, bueno, què es considera equipatge de mà, no? Fins a quin tamany, doncs sí que pots considerar equipatge de mà, que tu puguis portar a bord, de cabina, no? I que això és el que hauria d'estar inclòs en aquest pressupòsit, no? D'equipatge que va amb tu i que, per tant, no has de pagar cap cost adicional. El que sí que podria cobrar cost adicional, doncs, és per l'equipatge que no és equipatge de mà, que va a bodega, que això inspectors ja la vida s'ha fet, no? S'ha cobrat. Si tu vols facturar, doncs pagues, no? Però, en tot cas, el que no ens poden obligar a facturar, entenem nosaltres, és aquell equipatge de mà que pots portar amb tu. I ja dic, aquí la qüestió és, doncs, que les companyies estan fent una interpretació doncs, molt restrictiva del que es considera equipatge de mà, que evidentment el que fa és desvirtuar completament, no, el dret que té el consumidor de portar el seu equipatge de mà amb si mateix a la cabina, sense pagar aquesta de cost. Per tant, ens obliguen al final a que per qualsevol cosa, que no sigui estrictament doncs, una motxileta o un bolso, tot el que passi d'aquí ja consideren que no és equipatge de mà, que ha d'anar facturat, per tant ens cobren. I això és el que entenem que no hauria de ser així. Tot allò que tu puguis portar amb tu i que puguis pujar a bord de cabina hauria de ser considerat equipatge de mà.
Exacte, perquè clar, abans el que passava era que podies portar la teva maleta petita, no? I després, doncs, si passava uns certs quilos, no? X quilos, llavors sí que te la feien, et cobraven, no? Diguem.
Sí, ara, amb això... Sí, perquè això ja tenia equipatge de mà, que es feia facturar perquè superava ell de mà, que això ja dic, sí que la normativa preveu, no? Que quan hi ha un embalum de grans dimensions o amb les característiques no es pugui portar a bord, que ha d'anar facturat a bodega i aquí sí poden cobrar. Però ja dic, el que fan les companyies és interpretar això com que tot allò que tu no portis a sobre, literalment a sobre, és a dir, a l'esquena o penjat de l'ombro, doncs ja no és equipatge de mà i no és així.
Exacte.
No té per què ser així. Per tant, tot allò que tu puguis portar a bord hauria de ser un equipatge de mà i no facturar-se a banda, no?
Al final acabarem tots amb la maleta, no? Amb la troller, com tu comentaves, a sobre també, per tal d'evitar que ens la cobrin. Sí, sí, déu-n'hi-do. Fa uns dies, a més, també ens adonàvem, no? Ens fèiem ressò d'uns viatgers que agafaven un vol a Mallorca i s'adonaven que havien de pagar per unes ensaïmades com a equipatge extra. No sé si vosaltres teniu coneixement sobre això, però, clar, ells donaven per suposat que les podien pujar a l'avió. Allà es van adonar que no, els van dir que no, i que per cadascuna, atenció, perquè havien de pagar 45 euros i l'única opció per no haver de pagar això era comprar-les, aquestes ensaïmades, al mateix aeroport. O sigui, si les compraves fora de l'aeroport, o les havies de deixar i no emportar-te-les o pagar els 45 euros. Això també és una cosa, no, que crida l'atenció com a tal.
Doncs sí, evidentment, com bé deies, no? El que fan és considerar també aquesta, en aquest cas, les ensaïmades, no? com un equipatge, no? No de mà, sinó equipatge que s'ha de facturar, per tant, per això reclamaven que es paguessin aquests 45 euros. Entenem nosaltres que no, que si portes unes ensaïmades és com si portes un bolso o portes una motxilla, és equipatge de mà, per tant, això t'hauries de deixar pujar amb tu a bord, sense cobrar-te cap sobre cos. Ara sembla ser que donar la transcendència mediàtica que ha tingut aquest cas concret, no? I que és un tema potser sensible, no? Amb el turisme a Balears, doncs hem de fer que les companyies han rectificat parcialment i diuen que si portes dues ensaïmades, fins a dues ensaïmades, ho consideraran que sí que pots pujar a bord, més ja no, perquè per volum suposem, no? Que té cert sentit, que no portaràs 25 ensaïmades perquè evidentment no acaben, no? Però que si portes fins a un número raonable, en el cas van xifrant dos, no? Crec recordar que doncs, les ensaïmades sí que ho consideraven. Però va haver de sortir tothom, no?, a queixar-se i fer-se ressò a la premsa, no?, i convertir-se en un escàndol mediàtic, no?, aquest fet perquè els famílies rectifiquessin, no? El que ens agradaria és que no només rectifiquessin en aquest cas, que ha estat potser més viral, no, per dir-ho d'una manera, sinó que també rectifiquessin en la qüestió de fons, i és que no només les animades, sinó que qualsevol equipatge demà que tu puguis portar a bord o que ja sigui considerat com a car i no que ho facturés a part.
Exacte, i a més abans comentava, no, jo mateixa, que això pot perjudicar també clarament, no, els menors d'edat que necessiten, jo que sé, portar una motxilla o algun objecte a sobre, el que sigui, o també persones dependents, no? En aquest cas, hi hauria excepcions per les persones que ho necessitessin o tampoc?
Sí, a veure, sí que és veritat que hi ha determinades excepcions, doncs, quan el que es puja a bord, no? Doncs, per exemple, doncs, gent gran o gent que necessiti determinada medicació, que puguis portar, doncs, determinades, sempre que ho comuniquis abans, no? I doncs, pujar a bord determinada, doncs, això, no? Doncs, medicació, o inclús, doncs, no sé, productes de menjar que potser doncs, necessites, doncs, no sé, diabètics o persones que tinguin alguna malaltia que necessiti portar alguna medicina o algun estri o no, inclús xeria, no? Per les seves pròpies característiques es comuniquen, es justifiquen, això estigués bé acceptant, però el que diem en aquest cas és demanar que fos una forma generalitzada, per exemple, com dèieu amb el tema dels seients, que tingués en compte persones, gent gran, l'acompanyada, menors que van acompanyats, per l'efecte que les persones haurien de poder viatjar juntes, sense que això els posi un sobrecost, no?
Mm-hmm. Clar, aquest tema dels seients també és un què, no? Com funciona això?
Bé, funciona de manera que encara que facis una reserva, tu no tens assignada l'entrada al seient, per tant, quan vols demanar que t'assignin seient, si vols elegir el seient que tu vulguis, et demanen que paguem. Clar, sí que, bueno, està justificat en determinats casos, però el que no té lògica és que si jo faig dues reserves i dic, per exemple, que m'és igual el seient, perquè pots deixar-ho, doncs, que la companyia tingui per tu, el que no té lògica és que jo faig una reserva de dues persones, una sola reserva, no?, de dues persones, i que automàticament me les assigni separades. Per què? Per obligar-me a pagar aquest sobrepreu. Si jo m'és igual, davant, darrere, esquerra o dreta, però no té lògica que no em posi junt si la reserva és una mateixa reserva, no?
Clar.
Per tant, entenc que això també és una pràctica abusiva.
Perfecte. I com creieu que se solucionarà tot plegat? Creieu que, com abans comentaves, trigaran moltíssim, que s'acabarà solucionant de manera fàcil, no? O que hi haurà més complicacions?
Malauradament, és probable que l'administració no actuï amb celeritat i contundència quan tenen aquí, sinó tot el contrari, no? Que es demori i que acabi, doncs, o no res, o, bueno, en sancions menors. El que demanem és davant de que sigui, òbviament, que l'administració sigui conscient i prengui realment cartes de l'assumpte i decideixi doncs, actuar amb contundència. I, d'altra banda, el que no deixarem des de FACUA, no, la societat civil, és deixar de pressionar les empreses i, si cal, doncs, denunciar-les, plorar-les o el que faci falta per seguir exigint-les que compleixin amb els nostres drets bàsics com a consumidors.
Doncs, Gerard Hernández, secretari general de FACUA a Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos això, la vostra opinió, no?, el que penseu sobre el tema, que al final es tracta d'una problemàtica que patim tots, no?, i també això que s'està investigant, no?, des del Ministeri de Consum. Veurem com acaba tot finalment, si se soluciona, que esperem que sí pel bé de tots. I res, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. I ara parlem d'objectes perduts, perquè heu perdut alguna vegada algun objecte? Això us ho pregunto perquè a Barcelona tenim l'oficina d'objectes perduts, un servei que es troba en el districte de Ciutat Vella i que gestiona una mitjana de 20.000 objectes l'any, un 30% dels quals es retornen a les persones propietàries. Perquè ens ho expliqui millor, tenim amb nosaltres a la Pilar, que és de cap del servei de la Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primerament, què és el que hem de fer si perdem un objecte?
Quan us trobeu un objecte, el millor és intentar anar, o sigui, si perds alguna cosa, primer intentar fer una denúncia, vale? Perquè s'enterin també a les bases dades dels Mossos d'Esquadra o de la policia, de la Guàrdia Urbana. I el següent és, si saps on l'has perdut, no? A vegades si és en un centre comercial o així, dirigir-te primer allà, que són normalment els que ho mantenen uns dies abans de dirigir-ho. Llavors, pel Codi Civil, qui té la potestat de guardar tots els objectes que no hem trobat el propietari fins en primera instància és l'Ajuntament de Barcelona, del que s'ha trobat dintre de la ciutat de Barcelona. Llavors, el que fan és que després d'aquests primers dies que intenten a veure si localitzen perquè és un client, perquè és una persona coneguda o poden identificar, després ens ho fan arribar a nosaltres,
a l'Ajuntament. Exacte, però clar, aquí el dubte que sorgeix, no?, és si hi ha possibilitats de que vagi a parar aquí l'objecte perdut, perquè clar, normalment hem de ser realistes, no? I la gent es queda amb les coses que troba, no? en el seu abast pel carrer. Bueno, depèn del que perdis.
Exacte. Per sort hi ha molta gent que és cívica, que és per obligació, vull dir que la gent prohibeix que et quedis una cosa que no és teva que et trobis. La gent és molt cívica perquè arriben moltes coses, inclús arriben coses amb diners i tot això ens arriba i la persona, si no ho trobem el propietari, inclús després sí que té dret a que ha passat 6 mesos a quedar-se amb aquell objecte. Llavors legalment es té, per exemple, un mòbil, si tu te'l trobes i no tens cap paper, allò tu no el pots fer ús. I llavors, si l'Ajuntament ho té i intenta buscar el propietari i no surt, a cap de 6 mesos tens un document que aquest mòbil és teu.
D'acord. Llavors ens quedem una mica més tranquils, no tenim l'esperança, sabent que la gent, per majoria, doncs són bastant cívics.
Sí.
En el moment, clar, he preguntat, no, sobre el fet de perdre un objecte, però si te'l trobes, què és el que hem de fer? Ens hem de dirigir a l'oficina d'objectes perduts directament? Hem de fer algun pas previ abans? Com és això?
Jo en aquest cas, així com l'altre, si has perdut, potser el primer que també hauries de fer és trucar al 010 i preguntar a veure si ha arribat. Com triga una mica, per això que comentava, no?, de que les coses, doncs, van a, si tu has estat en un lloc o a TMB, ells ho tenen uns dies perquè la gent ho ha trobat al metro i intentarà arribar. Llavors, anar al 010, sobretot si són coses que tenen identificació, que tens un document, un mòbil a l'email, no?, que hi ha gent que no sap el que és, una cosa superimportant, que està en número a la caixa i que es pot guardar, que ho tingui sempre, perquè qualsevol denúncia, qualsevol cosa, és la manera d'identificar-ho, el que fem servir nosaltres, doncs que tu al final truquis i amb tota la descripció, la marca, el que sigui, d'on és David, nosaltres fem unes fitxes i això nosaltres anem mirant a veure si han arribat els objectes. I llavors, si ha arribat, deixes un correu electrònic i t'avisen perquè el vinguis a recollir.
Perfecte. I en el cas que te'l trobis, tu, l'objecte?
Si te'l trobes, pots enviar-lo, el que comentava, o al lloc on estàs, o enviar-lo a una comissaria o que estiguis més a prop de casa teva, o portar-lo a l'oficina que està al carrer Ciutat.
D'acord. I vosaltres, per exemple, des de l'oficina, com us organitzeu? I com organitzeu, també, sobretot, aquests objectes?
Bueno, justament al febrer va fer un any que hem fet un contracte per ampliar aquesta i millorar tota la gestió dels objectes i la reutilització. Llavors tenim la Fundació Taller que es dedica a fer aquesta feina. O sigui, ells tenen un magatzem exterior, tenen un magatzem de 150 metres quadrats, i llavors ells fan la foto de tot l'objecte i fan una relació de tot el que hi ha dintre. Per exemple, una motxilla, si dintre hi ha una D, si hi ha una agenda, miren si dintre l'agenda hi ha el nom del propietari a la porta. O sigui, sempre van buscant a veure si hi ha alguna manera de localitzar de qui és.
Exacte.
I coses que a vegades tenen molt de valor, no? Si arriba una cartera amb un portàtil i, per exemple, arriba alguna documentació de l'empresa, doncs inclús s'intenta contactar amb l'empresa a veure si podem esbrinar de qui és.
Clar, per poder averiguar, no?, de la persona
propietària. Sí, i llavors ells ho guarden, exacte. I si troben el propietari i es comunica, aquest objecte ja passa directament a la seu central, a la nostra, perquè la persona ja se l'ha vist, rep un correu electrònic perquè ho vingui a recollir, o una carta. Nosaltres com a Ajuntament podem buscar informació que sigui municipal. A vegades, si les coses, per això dic que si les coses arriben a, per exemple, als estrangers, no?, que arriben, els Mossos d'Esquadra tenen la relació dels hotels, de les persones que estan allotjades en aquests hotels. Pues, llavors poden localitzar per aquesta base de dades les persones estrangeres, que nosaltres, com no estan empadronades ni tenen res a Barcelona, ens és més difícil.
D'acord, clar. Estem parlant d'una mitjana de 20.000 objectes l'any. Clar, imagino que els teniu, no?, aquests objectes que han estat perduts, els teniu durant un període de temps concret, no?, perquè si no s'acumularien molt.
Sí. Des del moment que entren que es donen d'alta al sistema, són 6 mesos.
Uh-huh.
sempre, o sigui, el programa controla que siguin aquests 6 mesos que són els que tenim, que tinguen custòdia.
Vale, d'acord. I si ningú els ve a buscar, després amb aquests objectes, què feu?
Si hi ha un trobador que s'ho va trobar, li retorna al trobador, traiem tot el que siguin dades personals. Si, per exemple, és un mòbil, doncs s'ha de fer, necessitem uns 2 o 3 dies per fer la neteja del mòbil. I llavors té un mes, se li envia també un correu electrònic, un avís, perquè ell pugui venir a buscar durant un mes.
D'acord. I vosaltres, a l'oficina, per exemple, us heu trobat amb alguna anècdota així concreta, especial? Quins són els objectes, per exemple, més curiosos amb els quals us heu trobat? Imagino que us haureu trobat i haureu vist de tot, no?
Sí. Bueno, durant la pandèmia van arribar, per exemple, un respirador, no?, que ens va arribar, suposo que alguna persona que estava malalta, amb tot el kit. Fa molt poc que va arribar un grup electrogen, no?, coses que dius que realment sembla estrany, no?, que ho pugui perdre, coses així més especials. Va arribar també una maleta que estava plena d'equips d'antígens durant la pandèmia, doncs algú que ho havia portat i ho havia perdut, no?, i van dir, oiga, en aquell moment que faltaven tants testos que no n'hi havien. Uh-huh. I, bueno, no sé, ara mateix que recordi, una caiga de rodes també, un senyor un dia que va dir que s'havia trobat una caiga de rodes al carrer i també ens la va portar.
Déu-n'hi-do. Sí. Sí, sí. I els objectes que la gent normalment no ve a recollir?
No és per tipologia, jo crec que és més pel valor. A vegades la gent suposo que la documentació ja l'ha renovat i llavors no té gaire interès. I en canvi altres vegades, per exemple, amb una D, igual portaves alguna foto pues, que era de la teva mare o algun record així més sentimental i aquestes persones pues, ho volen recollir més pel valor de sentimental que no pel valor que té l'objecte.
Clar. Doncs
aquest sistema que vam fer de millora justament era perquè aquest termini i el correu electrònic abans es feien cartes, igual tens una adreça que no és correcta, i avui en dia el mòbil, el correu electrònic, no sé, és com una identificació personal, no?, que dic jo, normalment el correu electrònic el mantens molt de temps.
I tant, al final pots intentar no localitzar la persona el més aviat possible i si hi ha sort, doncs, saber aquesta persona de l'existència també, no?, perquè per això volem parlar amb vosaltres també, perquè la gent, doncs, sàpiga de l'existència d'aquesta oficina d'objectes perduts que potser ni s'ho plantegen en el moment de perdre un objecte i després estarà allà, qui sap.
Sí. Doncs, sí, l'any passat va vindre una persona estrangera que s'havia trobat una idea amb 500 euros i al final ella va poder recuperar-lo i ens deia, a l'aeroport haurien d'avisar la gent que quan venen a Barcelona hi ha aquest servei, perquè hi ha uns estrangers que perden coses, no?, amb un taxi, per exemple, els taxistes també, tu pots trucar a l'entitat del taxi, si tens el rebut del taxi o alguna cosa, també poden localitzar en quin, perquè és molt típic també de fer les coses als taxis.
Sí, en el taxi.
No, que baixes ràpid i et queda allà.
I fins i tot en trens també.
Sí, amb TMB tenim un acord que ens passen els objectes i també inclús, per exemple, carnets de CatSalut, que sempre dic jo, com pot ser que la persona perdi només un carnet, no?
Sí.
Doncs passa.
Doncs Pilar Guinart, que cap del Servei de la Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, posar-nos en coneixement d'aquesta oficina d'objectes perduts. Esperem no haver de venir, serà senyal de que no hem perdut res, però igualment gràcies per la feina que feu i també doncs, que tothom sàpiga que qualsevol objecte que perdin poden adreçar-se en aquesta oficina, tant per anar-lo a buscar com també per ser cívics i si us trobeu amb qualsevol cosa, doncs portar-la aquí i així el propietari o propietària podrà recuperar-la. Gràcies, Pilar.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
I de seguida parlem del sensellarisme i del recompte i les enquestes que han portat a terme la Fundació Arrels. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este domingo en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
¡Qué calor!
Con la final de la Liga de Naciones, Croacia-España.
¡Estoy nervioso, estoy sufriendo!
La final de la ACB de baloncesto con un clásico, Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula. Fórmula 1, Gran Premio de Canadá.
Recuerden, tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte en este país.
El número uno del deporte.
¿Quieres por un programa más libre? ¿Quieres que te hagamos líder?
No se puede hablar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El format d'enquestes és el que està portant a terme la Fundació Arrels amb les persones sense llar. En parlem amb ells perquè ens ho expliquin. Arrels Fundació ha començat aquesta setmana les enquestes a persones sense llar per recollir dades sobre la realitat del col·lectiu. Amb un nou format i l'ajut de gairebé 400 voluntaris, la Fundació espera superar els 500 enquestats. I nosaltres, per parlar del tema, li volem preguntar al director de l'entitat, Ferran Busquets. Ferran, molt bon dia.
Bon dia.
Aquest cop les enquestes es fan en 13 centres, no? I es distribueixen també en 3 jornades i en horari diurn. És així, no?
Sí, hem fet un canvi del que havíem fet l'any passat, que era unes enquestes nocturnes, i ara fem aquests 3 dies, i la setmana passada els nostres equips de carrer van anar a parlar precisament amb persones que sabien que no responien l'enquesta altres anys.
Clar, de fet, hi havia unes certes limitacions els altres anys pel simple motiu de fer l'enquesta de nit. Si hi havia un grup que no responia, la gent es sentia més cohibida, potser, no? Es sentien amb menys confiança per explicar les seves coses, no? Era així. I quines limitacions hi havia?
Bueno, precisament és exactament el que has dit tu, no? La gent a la nit està més cansada, doncs potser no respon tant, el mateix equip que ho fa també està més cansat, i llavors el que hem volgut buscar és sobretot una millor qualitat d'aquest contingut, d'aquesta resposta de les persones, no? Crec que de moment el ritme és bastant bo i de fet l'alta metodologia funcionava i estava bé, però aquesta, el que estem veient és que estem arribant amb molta més gent. De moment, en un dia hem superat les 300 enquestes, que ja és quasi el número que fèiem en el seu moment. Per tant, jo crec que és positiu.
Mm-hmm. Quan fèieu les enquestes per la nit, els hi calien persones potser de més confiança, i el que heu fet, doncs, ha estat anar prèviament, no?, a explicar-los la iniciativa perquè ja estiguessin assabentats sobre el tema, i això també els ha fet obrir-los més, no?
Sí, el fet de proposar a la gent, per una banda, avisar-los abans, i per una altra banda, el fer-ho en 13 centres diferents, que al final el que està fent és que la gent vagi als seus espais de confiança, no?, que són aquests centres, això ajuda moltíssim a que la resposta sigui més fàcil i de més persones.
I, de fet, també hi ha més voluntaris, no?, al ser de dia.
Exacte. Una altra de les dificultats més importants eren precisament el voluntariat, no?, perquè costava molt trobar voluntaris a la nit. Sobretot ho vam notar després de la pandèmia, que com ens ha afectat a tots, doncs era una cosa que costava molt més. I, per una altra banda, això que estàs dient exactament, que els voluntaris, doncs, hem arribat a més de 400 voluntaris en pràcticament sense fer cap tipus d'esforç.
I voleu també arribar als 500 enquestats. Quantes persones hi ha sense llar? Moltíssimes, no?
Ara mateix, al carrer, les dades que nosaltres tenim de l'any passat, estem parlant de més de 1.200 persones dormint al carrer. Per tant, si nosaltres arribem a una xifra de 500 o més persones, això al final el que acabarà passant, o el que voldrà dir, és que hem arribat a que la mostra que tenim d'aquest número de persones al carrer, d'aquesta població, és molt gran.
Imagino que aquest és l'objectiu, no? Arribar com a més gent millor per tenir les respostes més clares possibles, no?
Volem millorar aquesta qualitat d'aquestes respostes i després el que volem és, a primer, identificar també problemes, perquè potser podem identificar problemes concrets d'algunes persones i poder doncs, també fer propostes d'ajudar-los més i després tenir una imatge molt, el més detallada possible del que està passant al carrer.
I aquestes persones com estan? En quin estat es troben?
Bueno, aquestes persones, bàsicament, el fet d'estar al carrer, doncs la seva situació, sobretot anímica, sovint no és la desitjable, no? Són persones que al final estan intentant sobreviure amb el seu dia a dia i això és molt dur i, bueno, el que volem precisament és... Hem de dir també que precisament aquestes converses són moments que a vegades una de les coses, les dificultats que té el voluntariat és precisament l'acabar aquestes converses en el sentit que la persona troba que algú l'escolta, que això també és una cosa molt important, que si s'han escoltat, se sent que algú li interessa la meva vida, el que m'ha passat, i això és molt... que això per ells també és molt gratificant.
Clar, clar, clar. I quines eren les preguntes que els hi fèieu? Aquestes preguntes que s'han inclòs, hem vist que hi ha un apartat en el que se'ls pregunta sobre la seva infància, no? sobre la relació que tenen i els records que tenen cap a la seva infància. Però, a part d'aquesta, també quines eren les altres preguntes que els hi formulàveu?
De les 30 preguntes, moltes són, doncs, per exemple, si tens targeta sanitària, quant temps fa que estàs dormint al carrer, si per exemple, si has tingut... quina és la teva relació amb els serveis socials, etc. I després el que tenim més... Hem introduït un set preguntes que precisament el que volen enfocar és... set vuit preguntes que el que volen enfocar és com ha sigut la teva infància i la teva adolescència, no? Pues, si els teus pares amb qui has viscut quan eres petit, si la relació amb els teus pares era bona, si consideres que has tingut doncs, una bona infància, etc. I això el que ens permetrà és, a part de saber com es troben aquestes persones ara mateix, el que ens permetrà també és veure una mica que si podem esbrinar o començar a fer passos per esbrinar una mica quina ha sigut la trajectòria vital d'aquesta persona que ha fet que arribi al carrer.
Clar, al final doncs és conèixer, no?, aquesta persona i les circumstàncies que l'han portat, com tu dius, no?, a viure al carrer. També la majoria s'estan donant a terme a centres, no?, aquestes enquestes, per tal de que es sentin més recolzats, no?, en un ambient potser més afable, no? Què és el que us han explicat? Explica'm alguna història així en concret d'algun que us hagi cridat l'atenció.
Bueno, el que ens crida l'atenció és això, és aquesta bona resposta i aquestes ganes que té la gent d'explicar la seva història. Malgrat hi ha una petita gratificació, el que està clar és que la gent està molt satisfeta de que se l'escolti, però que dèiem abans que no tenen aquesta sensació normalment. Però bueno, ens hem trobat persones que normalment no volien parlar i el que ens agrada molt és sobretot alguns, en el cas de voluntaris que coneixien aquestes persones, que ha sigut com una oportunitat d'aprofundir molt més amb aquesta relació, no? Llavors, una de les coses que penso que ens ha sortit més positivament i no ens esperàvem és que precisament el fet de que l'enquesta te la faci una persona que ja coneixia, un voluntari, una voluntària que ja coneixia aquesta persona, el vincle s'ha fet molt més fort, no? I això és per nosaltres molt important.
I tant. I ara que ve l'estiu, la calor, imagino que la pateixen encara més, no? És una preocupació des de la Fundació. Com l'encararan aquestes persones? I què fareu vosaltres per ajudar-les?
Bé, el gran problema que tenim amb la calor és doncs, precisament aquests espais més refrigerats o aquests espais més ventilats. Per exemple, en aquest sentit, nosaltres, en el nostre centre, doncs, encara hem de fer passos en aquest sentit, però el que és molt important és que, bueno, malgrat una persona que està dormint al carrer, la seva vida redueix de mitjana uns 27 anys respecte a la resta de la població, el que hem de veure és que durant l'estiu pateixen molta calor, durant l'hivern pateixen molt fred i durant l'any, malgrat ara portem un any i mig de sequera més o menys acumulada, el que està passant és que també els episodis de pluja són factors que quan en situacions normals doncs també els afecta moltíssim. El fenòmetre al carrer és un problema durant els 365 dies de l'any.
Clar, clar. I les agressions, imagino que encara és un fet més afegit, no?, sobre aquestes persones.
sense cap dubte, la meitat de les persones aproximadament ens diuen que han patit algun tipus d'agressió física o verbal. I, de fet, el viure al carrer és una de les grans preocupacions de les persones. És aquest patiment tan gran que tenen les persones quan viuen al carrer perquè se senten vulnerades, se senten observades, se senten atacades, no? I en el cas precisament de les dones, doncs aquests atacs poden convertir-se o normalment es converteixen en abusos.
Mm-hmm. Com veieu els propers mesos? Previsions?
Bueno, la realitat és que ens sobtaria molt que el número de persones que dormen al carrer baixi, perquè precisament un dels problemes és que si no fiquem recursos destinats a revertir aquesta situació, doncs no podrem precisament no podrem esperar que la xifra baixi, no? Per tant, el que és bastant probable és que tot això vagi en augment. Mm-hmm. Nosaltres, per part nostra, el que estem intentant és analitzar precisament aquesta realitat per poder fer veure de dir cap on estan demanant efectivament i que realment, pues, si no fem accions realment agosarades, doncs tindrem un problema a curt termini, o a curt termini i a llarg termini també, evidentment.
Clar. Doncs Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos la situació en la que viuen aquestes persones i ajudar-les amb el màxim possible, no? En tot el que està a les vostres mans. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha modificat els avisos per excés de temperatura i ha creat un nou avís de risc per elevada temperatura nocturna. D'aquesta manera, simplificarà els avisos per altes temperatures i diferenciarà les màximes diurnes i nocturnes, cosa que pretén ajudar a prevenir l'afectació que té l'elevada calor durant diversos dies o nits seguides, que perjudiquen especialment les persones grans amb patologies cròniques i també els col·lectius més vulnerables. En parlem i li preguntem sobre tot plegat a la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca. Sarai, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Protecció Civil i Salut activaran aquests serveis quan la temperatura superi el 98% de les màximes dels últims anys, oi?
Sí, bé, és el percentil 98, és un llindar de temperatura. Aquest llindar de temperatura és específic per cada localitat catalana i es pot consultar a través de la nostra web. És un llindar que ja us dic que va en relació de la localitat i que és el pel qual hem calculat que hi ha un impacte directe entre la temperatura i la mortalitat. Aquest estudi l'hem fet conjuntament, com bé deies, amb el Departament de Salut i nosaltres.
Com a prova pilot, no?, durant un any, i a les comarques tant del litoral com del prelitoral, hi haurà dos nous avisos per calor nocturna intensa, o també molt intensa, no?, i hi haurà 3 graus de probabilitat cadascun d'ells, no?
Mira, sí, el que hem fet és que han desaparegut els avisos de temperatura que fèiem fins ara, que era el de temperatura màxima extrema i el d'onada de calor. Aquests desapareixen. És a dir, en servei meteorològic sí que parlarem d'onada de calor quan es produeixi, però desvinculant-ho d'un avís vinculat a Protecció Civil, sinó que simplement informarem. Serà una informació més de les moltes que donem. Però sí que han fet aparèixer aquest avís de calor intensa o molt intensa, relacionat també amb el fet de que puguin superar també aquest percentil 98, que és aquest llindar que et comentava que està relacionat directament amb la mortalitat. I això també ho traslladem exactament igual a un nou avís que sí que estem en i que són pioners a tot Europa, el Servei Meteorològic de Catalunya, i que està només vinculat a la calor nocturna. I també podrà ser un avís de calor nocturna intensa o fins i tot calor nocturna molt intensa o molt intensa en funció del grau de probabilitat de superar aquest llindar.
I els actuals avisos per temperatura extrema o per onades de calor es van crear... Com es van crear? Perquè va ser arran d'un estudi, no, del 2008, basat en dades també d'anys anteriors, no? Com va ser tot això? Com va començar?
Bé, de fet, l'estudi amb el qual es va basar els avisos anteriors és el mateix, és el 2018 i és el mateix, el 2008, perdó, i que va ser arran de la calorada d'aquest estiu. Si recordareu, el 2008 va ser un estiu excessivament calorós i arran d'això es van fer els avisos que fins ara han estat vigents. Però hem tingut la necessitat d'adaptar els nous avisos a les necessitats actuals. I és que en el context de canvi climàtic que tenim, també les temperatures han canviat. De fet, es pot dir que a la franja litoral, per exemple, ara hi ha 30 nits tropicals més que a la dècada dels 1950. Per tant, hem d'adaptar aquests nous avisos. I amb els avisos actuals hauríem de fer avisos gairebé cada dia d'estiu a casa nostra. Per tant, s'havien d'adaptar i per això hem votat aquests criteris. I el criteri d'onada de calor és un criteri molt vàlid, però a nivell meteorològic, i no tant a nivell de salut. I llavors el que hem fet és, per crear, no conflictes, sinó perquè siguin més entenedors per a la societat, doncs desvincular aquest vincle amb l'onada de calor, doncs desvincular-lo dels avisos i doncs donar més èmfasi amb aquesta repercussió a salut i alertar a la societat que quan es preveu aquest llindar doncs, més acotat en funció del període de referència del 1990 al 2020, que els anteriors avisos tenien un període de referència també anterior, doncs hem acotat tot plegat, ho hem actualitzat i començaran a ser vigents a partir de la setmana que ve.
A partir de la setmana vinent. I aquí a Barcelona, per exemple, com serà? I bueno, també a la resta de Catalunya.
Bé, el que farem serà avisar, igual com fem fins ara, a nivell comarcal, quan es prevegi superar qualsevol llindar, ja sigui de temperatura diurna o nocturna, doncs s'avisarà a través de la nostra pàgina web, a través de les nostres xarxes socials i, a més, Protecció Civil i el Departament de Salut també activaran les seves mesures. Però a nivell del Servei Meteorològic de Catalunya, el que farem serà avisar a tothom de la superació d'aquest llindar i la gestió de l'activació d'aquests avisos ja sí que no correspon al Servei Meteorològic, sinó al Departament de Salut i Protecció Civil.
Clar, al final aquesta temperatura i aquestes onades de calor afecten, com deia abans, no?, els col·lectius més vulnerables, no?, i augmenten també les morts, sobretot en persones com nadons, embarassades, gent gran, també malalts crònics, no? Com veieu vosaltres aquesta afectació?
Sí, de fet, s'ha comprovat que fins i tot l'ascens de la temperatura té més repercussió en la mortalitat que no pas el Covid, per exemple. Per tant, sí, efectivament, hi ha una relació més causa-efecte de l'ascens de la temperatura amb la mortalitat que no pas de la Covid amb l'ascens de la temperatura. Llavors, amb aquesta relació sí que el Servei Meteorològic no té capacitat de gestió, simplement d'informar a l'organisme pertinent perquè apliqui les seves mesures. I en aquest sentit és el que estem fent sempre amb l'activació dels avisos que estaven vigents fins ara i també amb els nous.
I, de fet, s'eliminaran els avisos per onada de calor, no? Només hi haurà avisos per calor nocturna i també per fred, no?
Sí, això
com serà? Tindrà diferents categories, no? També diferents nivells. Com ho fareu? Com ho gestionareu?
Sí, l'avís per fred és exactament igual i paral·lel que el de calor, en què s'avisarà per avís de calor intensa o fred intens quan es superi aquest llindar del percentil 98 que et comentava abans. I també s'avisarà per calor o fred molt intensa quan es superi aquest llindar més 2 graus.
D'acord, i de fet no, també abans comentàvem això de que es portarà a terme de moment la setmana vinent, no?, a les comarques del litoral, del prelitoral, i això s'ha decidit perquè la calor nocturna extrema és més habitual, doncs, prop de la costa, no?, i és on més afecta la població, on hi ha més humitat, oi?
Sí, efectivament, dintre d'aquest marge de canvi que ens hem donat per aplicar aquestes mesures i estrenar aquests nous avisos, només hem pogut afegir la variable de temperatura, però utilitzarem un any de marge com a prova pilot per si cal fer algunes modificacions. I una de les probabilitats que estem estudiant és afegir la variable de la humitat, perquè sí que hi ha un índex que pot relacionar la temperatura amb la humitat i que pot tenir veurem si un major impacte o no. Això ho hem d'analitzar més a fons. Però de moment sí que podem constatar que és precisament la zona del litoral i prelitoral en què hi ha una relació més clara, com et deia, amb la mortalitat i sobretot a les zones que afecten la zona del litoral i prelitoral, que és on el percentil 98, que és aquest llindar que ens hem marcat, doncs té una incidència més important, perquè el percentil 98 a ciutats del Pirineu o de la Catalunya central doncs no té una afectació en la salut. I llavors aquest llindar el que fa és relacionar la meteorologia amb la salut, i l'onada de calor no té per què ser així, i per això hem tret aquesta mesura de la situació d'avís.
Exacte. I també suposo, no?, que posteriorment, no?, també s'aplicarà doncs a altres llocs de Catalunya, no?, arreu de Catalunya.
Bueno, això és el que hem d'estudiar en aquest marge que ens hem posat amb la prova final.
Clar. De fet, quan Protecció Civil prevegi aquest, que la temperatura doncs, pot tenir afectacions a la ciutadania, també es podrà activar aquest pla Procicat, no? I s'avisarà també a diferents entitats, no? Als ajuntaments i també, per exemple, doncs, a la Creu Roja, no? Per prendre mesures. Quines mesures prendreu en aquest cas?
Bé, les mesures del Servei Meteorològic és simplement posar en alerta els organismes pertinents, les que prenguin ells ja es marcaran.
Ah, d'acord, d'acord. Però bàsicament el procés serà aquest, oi?
Sí, correcte. El procés és que des del Servei Meteorològic de Catalunya posem en alerta Protecció Civil i també a la gent de salut i a partir d'aquí ells en fan les seves derivades. De fet, també explicar-vos que tenim contracte directe amb tots els ajuntaments i, per tant, els ajuntaments també seran prèviament informats.
Exacte. Perfecte, doncs, Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, que heu modificat doncs, aquests avisos per excés de temperatura i heu creat aquest nou per la elevada temperatura nocturna. Esperem que sigui útil, que funcioni molt bé, com dieu, amb aquesta prova i que el tinguem per tot Catalunya per prendre mesures, no?, i que ens afecti el menys possible. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies. I parlant de calor, de fet, parlem també de com protegir-nos d'aquesta calor i dels riscos de les cremades en la infància. Els Països Baixos ja han incorporat una mesura. Estigueu ben atents.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Es posible tener 15 hijos y ser feliz? ¿Cómo es la vida de Francisco con síndrome de Down? El domingo nuestros protagonistas son un canto a la vida y a la familia. Y además, ¿es cierto que el futuro que nos espera está invadido por la soledad? ¿Cómo podemos combatir la llamada ideología woke? Iglesia con Álvaro de Juana.
Vamos con todo ello, abrimos las puertas de Iglesia.
El domingo a la una de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de crema solar i dels efectes de les cremades que poden tenir per la nostra pell a llarg termini. No marxeu. Aquesta setmana ha sigut el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i especialistes en dermatologia dels hospitals Vitas de Catalunya han advertit que les cremades de nens a la infància són un dels principals factors relacionats amb el melanoma i altres càncers cutanis a l'edat adulta. En parlem de tot plegat amb la dermatòloga Maria Reyes García de l'Hospital Vitas de Lleida. Maria Reyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De quines cremades estem parlant?
Bueno, les cremades solars que es tenen lloc durant la infància són el principal factor de risc per al desenvolupament de càncer de pell a l'edat adulta. Penseu que del 50 al 80% del dany solar es rep durant la infància, quan les persones passen més temps a l'aire lliure.
Llavors parlem de cremades que en el seu moment poden haver estat lleus, no?, i que després es compliquen.
Bueno, cremades... nosaltres, els dermatòlegs, entenem per una cremada solar només l'aparició de certa vermellor sobre la pell. I això és important tindre-ho present, perquè quan dius la paraula cremada, la gent es pensa, recorda el que és una cremada pues, com amb foc, no?, amb una ferida oberta, i mm-hmm. això no és molt menys així. Una cremada solar és ja quan la pell es comença a ficar vermella. Això ja és una cremada solar. Clar, qui no ha tingut una cremada solar al llarg de la vida?
Pues,
durant la infància, aquest tipus de cremada s'ha tingut en repetides ocasions. Llavors, és l'acúmul d'aquestes cremades, per entendre'ns, el que suposa un dany molt agressiu per la pell, que es tradueix en més, o sigui, més probabilitat de desenvolupar un càncer de pell quan un sigui adult.
I quines són les claus, podríem dir, per tenir un ràpid diagnòstic i un ràpid tractament?
Bueno, seria recomanable que tots els adults poguessin fer una revisió de la pell anual, com es fan en altres especialitats, que se fan controls rutinaris, tot i no tindre cap símptoma. però si no és el cas de que tothom pugui tindre aquest accés a les revisions anuals de la pell, el fet de que aparegui una lesió nova a la pell, una taca marró, com una piga nova de nova aparició, una piga que ja tenia i que vagi canviant d'aspecte, es faci més fosca, vagi creixent o que li cridi l'atenció perquè és una mica diferent a la resta o vagi canviant, és motiu suficient com per consultar. Mm-hmm. Però no només les taques de color marró, sinó una ferida que sembla que no curi mai, que fa una costra, la costra es desprèn i se'n torna a fer. Això ja seria un motiu també per consultar, perquè hi ha càncers de pell que no són de color marró, sinó que s'assemblen molt amb una ferida que no cura. Això també seria un motiu de consulta.
D'acord. I parlem, doncs, de que els factors de risc serien bàsicament l'exposició solar, no?
Principalment, el factor de risc evitable més important seria l'exposició solar, evidentment. Després hi ha potser l'exposició a altres cancerígens a nivell tòpic, però això ja seria més raro. I després està el component genètic, que evidentment hi ha persones que tenen una tendència a tindre més probabilitats de patir qualsevol càncer, perquè hi ha una part genètica que en aquesta no podem influir. Podem intentar fer revisions, però no podem evitar, a diferència de l'exposició solar.
Hem de dir també que la incidència de càncer de pell està en constant augment, no?, en les darreres dècades. Això a què es deu? A que prenem més el sol? A que ens protegim menys? Com és això?
Bueno, segurament també avui dia hi ha més consciència sobre l'any solar i sobre els problemes que pot tindre sobre la pell. Això segurament faci que es pugui diagnosticar més, perquè la gent consulta més i, per tant, abans tumors de pell o càncer de pell que no s'arribaven a diagnosticar i a lo millor passaven desapercebuts durant molts anys, ara la gent sí que ho pot detectar. Això per una banda. I per una altra, pues, també és cert que, bueno, hi ha persones que fa uns anys totes aquestes precaucions no es tenien en compte i pues, prenien el sol de manera no adequada. De fet, prendre el sol és una cosa que no s'hauria de fer mai, però bueno, la gent, hi ha molta gent que li agrada, les cabines de radiació ultravioleta per ficar-se moreno, tot això pues, constitueixen factors de risc que fa uns anys la gent potser podia fer-ne un abús del seu gust.
Mm-hmm, exacte. Perquè, clar, dius, no hauríem de prendre el sol mai, però prendre el sol en una certa mesura també és dolent si ens protegim, si ens posem crema, si ens mullem.
Bueno, a veure, a mi el concepte de prendre el sol no m'agrada, perquè el sol, de fet, tot i que no ens exposem voluntàriament, ja ens toca cada dia només sortir al carrer. Hi ha moltes persones que es pensen que el sol només toca quan un s'estira a la platja a l'espera de ficar-se moreno. I no és així. El sol sempre ens està tocant dia rere dia. Hi ha parts del cos que sempre estan exposades, com la cara, o moltes vegades el dors de les mans. Sí que és cert que el sol té una part bona, que és el fet de que un sintetitza més endorfines, no?, aquesta hormona de la felicitat, i a part ajuda a la síntesi de la vitamina D. Però sí que és cert que actualment la major part de la població té dèficits en aquesta vitamina D, i moltes vegades el que es fa és fer una suplementació, tan fàcil com això, sense patir, sense fer patir la pell, perquè en sintetitzi. Perquè a vegades m'he trobat a pacients que volen sintetitzar vitamina D perquè els hi ha comentat pues, altres especialistes, i trobem que continuen nivells de vitamina D baixos i en la pell cremada del sol. Acabant per donar suplements. Pues, per aquest motiu, jo crec que tampoc és apropiat recomanar que s'exposi un més al compte al sol, perquè ja ens toca prou cada dia.
Clar, clar. Sí, sí, i de fet parlem de, sobretot, no, d'aquestes cremades amb nens, no?, a la infància. A partir de quines edats podríem dir que els hi pot començar a afectar? perquè, clar, de nens que es posin a prendre el sol tampoc hi ha molts, no? Però, en canvi, sí que juguen contínuament i estan exposats com tothom, no? A partir de quines edats, com comentava, els hi pot començar a afectar i quines mesures hem de prendre amb ells?
Bueno, és el concepte que parlaven, el concepte de prendre el sol. Evidentment, el nen no, sé, no té aquest interès de prendre el sol, clar, no? Clar, per ficar-se moreno, però sí que quan el nen comença a ser autònom per jugar al parc i ficar-se al sol, des d'allà ja comença el sol a comptar hores de sol, clar, no? Acumular-se el sol, no? Sempre se recomana que el sol no toqui de manera directa durant els primers 6 mesos, 12 mesos d'edat, no? Uh-huh. Llavors, en el moment que el nen ja comença a ser autònom i a exposar-se al sol, el sol ja comença a incidir i a acumular-se, per així dir, a l'edat adulta, doncs tindrà les seves repercussions, no només a la pell, també a la visió, formació de cataractes, etc. No? Llavors, l'ideal seria que s'intenti evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, intentant buscar sempre l'ombra, intentar fer servir protecció física, com l'ús de barrets, de samarretes, també l'ús de fotoprotectors, sobretot els de composició mineral durant els primers 2 anys de vida, no? Uh-huh. I fotoprotectors pediàtrics a partir dels 2 anys de vida, tot i que ja no portin només protecció mineral. Això ho fica a l'etiqueta, no?, del protector, i això a la farmàcia també us poden assessorar, no? Són fotoproteccions que són més segures perquè no s'assorbeixen a la pell, no? Totes aquestes mesures s'haurien de tindre present, sense tampoc cal ser extremista, no? O sigui, el fet de que, bueno, li pugui tocar directament en un moment donat, tampoc passaria res, tret de les hores centrals del dia.
Clar. Justament, no?, parlant d'aquesta exposició solar, de la crema solar, no?, ara que ve l'estiu, ens fèiem ressò d'una notícia, no?, que deia que els Països Baixos proporcionaran crema solar gratuïta a la població per l'augment de càncers de pell. Clar, això és alarmant, no?, perquè des del moment que proporcionen aquesta crema solar gratuïta, vol dir que estem en un moment greu, no?, i que hauríem de fer també reflexió sobre el tema.
Jo crec que és un tema que ara està, pues, bastant present a tot arreu, no només a Catalunya, sinó que cada cop hi ha més coneixement sobre la repercussió que té aquesta exposició al llarg de la vida, pues jo crec que a nivell global, no? Uh-huh. I es té consciència justament segurament pel fet de que cada cop es diagnostica més càncer de pell, perquè es diagnostica més, afortunadament, i hi ha més dermatòlegs que es dediquen a fer revisions cutànies i la gent, pues, pren més consciència. I jo crec que degut a aquesta conscienciació que està bé, que és una cosa positiva per part de la població, pues hi ha alguns països que estan prenent aquest tipus d'iniciativa per intentar protegir i previndre el desenvolupament de càncer de pell. Uh-huh. Evidentment, la protecció solar és molt important en format crema, però també aquestes mesures que m'he explicat abans d'evitar l'exposició directa i l'ús de roba adequada també és una manera de previndre molt efectiva.
Podríem arribar a tenir una iniciativa com aquesta també aquí a Catalunya, de la crema solar gratuïta, en algun moment?
Home, per poder tindre aquesta iniciativa es podria tindre. El que passa que això ja és una iniciativa que va més enllà de lo que jo pugui dir, no? És un tema econòmic. Segurament que hi ha països que calculen la despesa econòmica en quant al tractament de càncer de pell que suposa a lo que és els diners públics, i el millor volem fer, pues, una inversió econòmica per intentar fer prevenció, de tal manera que aquests diners que tu ara estàs dedicant a intentar que aquests nens no acumulin dany solar a la llarga, es puguin retornar en quan no hi hagi tanta despesa econòmica en el tractament, no? Clar. En un llarg plaç. Bueno, és una iniciativa que es podria pensar aquí. Ja et dic, no és l'única manera d'intentar previndre el càncer de pell, perquè hi ha altres maneres també possibles, no? És una manera també complementària, però sí es podria veure, tot i que no està allà al meu... no està al meu abast.
Clar, clar.
Aquesta decisió.
Al final es tracta d'una iniciativa per conscienciar a la població, i com tu ho has explicat, també hi ha moltes altres iniciatives per conscienciar i per no estar exposats, doncs, a aquests perills, no? Prevenir en la mesura del possible. Maria Reyes García, dermatòloga de l'Hospital Vitas de Lleida, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot això de cara a l'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en aquesta entrevista.
Gràcies. I parlem de que experts en ciberseguretat han alertat aquesta setmana del perill que comporten moltes joguines intel·ligents, sobretot les més populars. I és que la majoria de jocs o dispositius electrònics amb tecnologia avançada poden espiar de forma il·lícita a les llars i robar dades personals, com per exemple imatges i sons, o dades d'accés o credencials dels usuaris sense que en siguem conscients. A més, alguns també es poden controlar de forma remota sense que ens adonem. En parlem sobre això amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, ¿pueden suplantarnos la identidad o utilizarnos, no, para cometer delitos?
Bueno, es una declaración un poco elevada para lo que sería la capacidad de los juguetes electrónicos o inteligentes en estos momentos. Aquí la capacidad que tienen estos juguetes, que se diferencian de los tradicionales por estar equipados con tecnologías que les permiten conectarse de alguna forma al entorno o a las redes sociales, perdón, al wifi de la casa y a las redes de comunicación a través de Bluetooth, es la capacidad que tienen para captar datos del entorno, más que suplantarnos a nivel de identidad, que eso me parece que sería demasiado elevado a nivel de expectativa. Lo que sí podrían llegar a hacer es captar datos de nuestro entorno sin que nosotros nos demos cuenta, cosa que, digamos, hasta ahora, en la evolución que hemos tenido como especie, el juguete siempre había sido un elemento tercero en nuestras manos que activaba nuestra imaginación, pero no activaba el wifi.
Uh-huh. Claro, esta función podemos decir que permitiría a terceras personas interceptar nuestras comunicaciones, ¿no?, suplantarnos la identidad y coger el control del juguete, ¿no?, del dispositivo, con finalidades, ¿no?, delictivas, a lo mejor.
Sí, bueno, aquí, digamos, en tanto que tenemos un dispositivo que le podemos llamar juguete o cualquier otra cosa, pero en este caso es un juguete que se está conectando a una red de datos y que está obteniendo información de su entorno, es posible, dentro de lo que es la parte técnica, que algún individuo pueda interactuar con esos sistemas de comunicación si no están suficientemente aseguradas o encriptadas, de tal manera que pueda interferir o vamos a llamarlo coloquialmente, ponerse en la red y tomar el control del dispositivo para hacer cosas de su voluntad y no de la nuestra. En ese sentido, claro, cuando pensamos en un ordenador, en un PC, lo vemos como más normal y próximo, igual cuando pensamos en un router que no está protegido, etcétera, también lo vemos como cercano, pero la cosa cambia de color cuando aquello que se vuelve el elemento principal de esta acción es un juguete en manos de un niño que está dentro de una habitación, que está dentro de una casa. Ahí la cosa cambia.
Exacto. Y en este caso de los juguetes, ¿no?, con los niños, ¿cómo podemos evitarlo? Claro, ¿a qué nos exponemos y cómo podemos evitar que suceda esto?
Bueno, por una parte hay que hablar un poco de los tipos de juguetes que estaríamos enfocando en esta línea de preocupación. Por una parte hay que tener en cuenta que, según el estudio que has citado, hay unas 5 categorías de juguetes que entrarían dentro de la potencialidad de tener esta acción. Por una parte están lo que ellos denominan los juguetes para la vida, que son figuras físicas basadas en personajes, y sirven como elementos interactivos para el niño. Estos podrían llegar a tener algún tipo de conectividad en algún punto, habría que ver el tipo de juguete. Eso, digamos, que sería lo más bajo del nivel de conectividad de los juguetes. Luego hay elementos de juguetes también que son robóticos, es decir, robótica, que permiten ser dirigidos de forma remota con una aplicación o una serie de comandos que normalmente son verbalizados en este, o sea, avanza, detente, y toda esa interacción que se hace con el robot, evidentemente se está haciendo a través de sensores que le permiten a la electrónica del robot saber y entender lo que se le está diciendo y qué tiene que hacer. Aquí digamos que la interacción es menor, todavía no es tan intensiva, pero por ejemplo hay otro tipo de juguetes que son los wearables o wearables, es decir, que son aquellos que te puedes poner encima y forman parte de tu vestimenta o tu decoración, imagínate un superhéroe o una superheroína que contenga algún elemento que ya lo llevas encima, que son incorporadas a la vestimenta, y en este caso pues hay una gran variedad de pulseras, relojes o cascos inteligentes que de alguna manera están percibiendo su entorno o se están conectando. ¿A dónde? Pues acabamos un poco la parte del enunciamiento de juguetes y luego veremos dónde se podrían conectar. Y luego está el número 4, que sería el desarrollo de aprendizaje, es decir, juguetes o juegos que tienen como objeto favorecer el aprendizaje de los niños. Desarrollando, por ejemplo, habilidades transmitiendo determinados conocimientos o poniendo ejemplos, o etcétera, ¿no? Uh-huh. Y por último serían los juguetes de realidad aumentada, que son juguetes tradicionales, pero que vienen equipados con sensores específicos que permiten incorporar elementos de realidad virtual al juego. Entonces, teniendo en cuenta estas categorías, entraríamos en que a dónde se conectan estos, o sea, cuáles son los peligros. Por una parte, como tú bien decías, es que otra persona, a través de el alcance que tienen estos elementos electrónicos, pueda entrar a tomar parte del juguete. Si hablamos de juguetes muy simples, eso es muy remoto y yo creo que no hay que preocuparse en absoluto de que las niñas estén jugando con ese tipo de juguetes, como coches teledirigidos de muy bajo precio o que sean muy simples. Lo máximo que puede ocurrir es que el coche se ponga solo a caminar por interferencias de alguna radio cercana o algo así, dado que las órdenes se transmiten a través de radio, de ondas de radio, por así decirlo. Y luego habrían otro tipo de amenazas que vendrían ligadas de los juguetes que realmente se conectan a una wifi. Ahí digamos que está el cambio. Ahí la cosa se pone más seria, porque ahí sí que el juguete tendría la capacidad teórica de haber estado almacenando información y enviarla en un momento determinado a un servidor que no se sabe quién es, ni dónde está, ni qué van a hacer con esos datos, y qué tipo de intromisión podrán hacer en nuestras vidas.
De acuerdo. Entonces hablamos de que los que están conectados a Wi-Fi serían los verdaderamente más preocupantes, digamos, y con los que tendríamos que ir más con cuidado.
Efectivamente. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que ese tipo de dispositivos, por lo general, no se conectan a la Wi-Fi solos. Alguien tiene que intermediar, claro. tiene que configurarlos, depende de la interfaz que tenga de diálogo con las personas. Podrá necesitar además que se conecte por USB a un PC, por ejemplo, o a una tablet, para que la interacción de configuración y acceso se realice a través de un dispositivo que permita poner passwords con números y letras, y mayúsculas y minúsculas, y ese tipo de cosas.
Uh-huh. Así es como... Aquí, sí, dime.
Aquí tendríamos un punto diferente. Entonces, que el juguete no se conecta solo. Alguien lo tiene que conectar.
Claro.
Y está la prevención por parte de los padres para que esa persona que conecte el juguete o el dispositivo sea un padre y no sea directamente el hijo.
Exacto. Aquí podríamos decir que es mejor evitarlo, ¿no? Sobre todo entre los más pequeños, para evitar sustos, pero que de este modo sería también, ¿no? Pues la manera en la que podemos proteger esta intimidad de la familia, ¿verdad?
Sí, y también estar muy muy atentos al tipo de juguete que entra en casa. Ahora hay que tener cuidado no solo con las personas y amigos de tus hijos que entran en casa, sino también con los juguetes, porque especialmente si tienen cámaras de vídeo, cámaras que puedan recoger información videográfica, también si tienen sensores o grabadores que les permitan hacer un récord, es decir, una grabación del sonido ambiente, y ver qué tipo de juguete estamos comprando, el fabricante, las etiquetas, en fin, todo ese tipo de cosas, porque puede llegar a ser que en algún momento determinado se esté conectando con su casa madre, que vete a saber dónde está, para transmitir esta información. De hecho, si piensas en términos de mercado, es muy interesante. saber lo que ocurre alrededor del niño, ¿no? ¿Qué hace el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Por dónde se mueve en la casa? Etcétera. Otros dispositivos que no son juguetes, pero que se pasean a sus anchas por casa, que son estas especies de aspiradores automáticos tipo Rumba, conocidos generalmente como tales, por la marca que los comercializa, pues estos están mapeando tu hogar y se están conectando a sus servidores y además forman parte de lo que ya se vio en su día, hace un año o así. Estaban distribuyendo esta información a los servidores centrales de las casas, en los cuales se atesoraba una gran cantidad de datos, big data, acerca de las configuraciones de los domicilios, sin ir más lejos. Con lo cual, eso trasladado al mundo del juguete, pues también supone una fuente de captura de datos importante que estoy absolutamente seguro que vulnera o puede llegar a vulnerar muchas de las leyes de protección de datos.
No sabía esto de los aspiradores de los Rumba en este caso. O sea, se traslada también a las herramientas, ¿no?, del hogar.
Claro, herramientas del hogar o también asistentes virtuales como Alexa o Siri o Cortana, que están escuchando todo el rato.
Exacto.
Incluso se ha llegado a dar casos en Estados Unidos donde en juicios han podido aportar pruebas grabadas directamente con los Alexa y han podido condenar a delincuentes. En fin, o sea, todo lo que sean elementos de captura y sensoriales del entorno hay que tenerlos en cuenta, y más cuando se trata de niños, y más cuando el niño va a jugar y va a hacer cualquier cosa, y ese tipo de información, especialmente la de vídeos, pues podría llegar a viajar a cualquier parte.
Exacto. Sí, es todo un mundo de los juguetes, de los electrodomésticos y de los dispositivos electrónicos.
Y va más, porque ahora estamos en una tendencia que indica, según citaba el propio informe, que se espera que para el 2026 este mercado, el de los juguetes en concreto, va a crecer un 28% y además impulsado por tecnologías por el 5G, que como tú sabes son de altísima velocidad y una captación de datos enorme.
Sí, va peor, como comentas. Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más y contarnos esto.
Un saludo, que estén muy bien.
Gracias. I avui parlem de la importància de l'intestí i d'una microbiota sana en la prevenció de la depressió, perquè fa anys que els científics estudien la relació entre la microbiota intestinal i tots els òrgans del cos. I més recentment s'han centrat en el cervell, l'òrgan més complex del nostre organisme que necessita molts nutrients per renovar-se i per tal de tenir les necessitats cobertes del dia a dia, i aquests nutrients doncs provenen del que mengem. Parlem amb el catedràtic de Medicina de la Universitat de Girona i cap de secció d'endocrinologia de l'Hospital Trueta, José Manuel Fernández Real. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, cada dia necessitem nutrients diferents, no? Com ha de ser aquesta nutrició?
Doncs hauria de ser el més variada possible, perquè si fem dietes monòtones i sempre mengem el mateix, al final el que estem és seleccionant una microbiota específica i molt pobra. En canvi, si mengem el més variat possible, aquesta microbiota serà molt més variada, molt més rica, molt més flexible a qualsevol alteració que pugui haver en el futur. O sigui que jo sempre recomano, per prevenció de qualsevol malaltia, i en aquest cas de depressió, una dieta molt variada.
Podríem parlar, doncs, de que la dieta mediterrània seria l'opció més adient?
En aquests moments, específicament, la informació que tenim és que és la dieta que comporta una microbiota més variada i comporta els màxims beneficis sobre la salut en diferents àmbits, cardiovascular, neurològic, psiquiàtric, emocions, o sigui que realment tenim la sort de viure amb aquesta dieta que en teoria hauríem de mantenir i no canviar-la.
Perquè com s'ha fet aquest estudi? Com l'heu fet i per què l'heu fet?
Doncs aquest estudi va néixer fa uns 10 anys perquè vam hipotetitzar que la dieta té un impacte sobre la microbiota i que aquesta microbiota pues, podria regular diferents activitats cognitives. No? Com heu dit abans, el fet de menjar, el fet de tenir un número de nutrients determinat, és capdalt perquè el servei es renovi, es renovi i construeixi amb aquests materials que venen de l'exterior una estructura cerebral adequada. Clar, això és crític perquè quan el menjar passa per l'intestí, els bacteris que tenen l'intestí estan competint d'alguna forma. Estan ajudant en simbiosis perquè estan produint vitamines, però al mateix temps estan competint per aquests materials. Llavors, per això és important tenir una microbiota variada, perquè aquesta competència també afavoreix entre les pròpies bactèries que hi hagi una absorció diferencial de diferents nutrients. Aquesta competència al mateix temps determina que alguns neurotransmissors que produeixen els bacteris estiguin interaccionant amb els neurotransmissors que produeixen el nostre cervell. O sigui que hem de pensar que els materials que ingerim a través de l'alimentació serveixen no només per nosaltres, sinó que serveixen per als bacteris.
Uh-huh.
Llavors, el que nosaltres ens vam proposar és analitzar a fons aquestes interaccions que són molt complexes.
Perquè d'on prové aquesta relació directa de tot això amb la salut mental, amb la depressió i també amb altres trastorns?
Doncs ja se sap fa molts anys de que la dieta impacta sobre la tendència depressiva de les persones. A veure, la depressió té moltes causes. Nosaltres jo no soc psiquiatra personalment. Sabem que la depressió és una malaltia molt complexa i té moltes etiologies. El que nosaltres diem és que la dieta pot modular d'alguna forma aquesta tendència a l'ànim depressiu de les persones, fins i tot en absència de depressió. Nosaltres el que vam fer és un qüestionari senzill i a les persones de la població general es preguntaven que aquestes tendències depressives. No? I el que vam veure és que les persones que deien que tenien més score, més, un marcador més alt d'aquesta depressió, doncs eren precisament les que tenien una dieta característica que era rica en prolina. La prolina és un aminoàcid no essencial que està a la dieta. El que vam veure és que les persones que deien ells mateixes que menjaven més prolina a la seva dieta, a través d'un qüestionari alimentari, doncs era precisament les dietes que les persones que al mateix temps referien que tenien més score de depressió.
Uh-huh. I de fet, fa un temps no ens plantejàvem potser la importància de l'intestí, no? Que abans aquesta importància no estava tan valorada com ara, no? I amb aquest estudi, doncs, encara més.
Sí, sí, l'intestí i tot el que comporta, el que està dins de l'intestí. Clar. Hem de pensar que estem parlant de centenars de grams de bacteris. O sigui, quan pensem en la femta, hem de ser conscients que el 30% de la matèria fecal en sec són bacteris. Llavors, no veiem la femta com a simplement rectos alimentaris, sinó que hem de veure que hi ha moltíssims bacteris que estan convivint amb nosaltres i que ens estan modificant fins i tot la conducta, com estem comprovant els últims anys.
De fet, encara cal veure, no, dieu vosaltres en aquest estudi, si la microbiota és la causa d'aquests trastorns mentals com la depressió o si és la conseqüència, no? Això, com ho sabreu?
A veure, més que buscar causes o conseqüències, el que hem de ser, ja podem dir de forma més convençuts, és que és un factor modificador. Sí, estem convençuts que és un factor modificador el tipus de dieta que fem. I això ho hem demostrat no només amb aquestes associacions de persones, sinó analitzant a nivell de la sang diferents metabolits i comprovar que aquest metabolit, la prolina, està alta, no? Llavors, ens hem comprovat en ratolins que fèiem una dieta alta en prolina, tenia més tendència a la depressió? Doncs sí. En ratolins, que és un model animal independent, vam comprovar que una dieta alta en prolina els induïa més depressió. I després, finalment, vam baixar a nivell de la drosòfila, no? Que és un model de mosca, molt fàcil de manipular, i li vam manipular el transportador de prolina a fer un servei de la mosca, i vam comprovar que aquestes mosques en què a la prolina no accedia a les neurones eren precisament les que estan protegides de desenvolupar depressió. Hi ha un model de depressió molt ben establert a les mosques, en què les exigien durant moltes hores al dia i al final, doncs, no tenen ganes de fer res després de tant sacsejament, no? Com es faria nosaltres, no? Si estem tremolant o si fa la nostra casa està tremolant, no? Moltes hores al dia, al final no tenim ganes de fer res, no?
Uh-huh.
Aquest model de mosques van veure que fins i tot després de sacsejar-les durant unes quantes hores al dia, al final les posaven en aquest model de depressió, de superar obstacles, i la mosca, fins i tot, aquesta mosca que eliminaven aquesta espirulina al seu cervell, doncs es mantingui igual, com si no hagués passat res. I llavors es va sobtar molt la consistència de les nostres troballes.
Clar, clar, clar. I de fet, vosaltres, quina és la recomanació que faríeu en quant a nutrició i en quant a tot això per tal de poder evitar aquests trastorns mentals o aquesta mala salut mental, diguem?
A veure, la primera recomanació és d'on partir, no? Una dieta variada, mediterrània, una dieta rica en fruites, verdures, en llegums, això és d'on partir. En alguns lactis semidiscremats, idealment, i una dieta pobra en greix saturat, eh? Uh-huh. Pobra en carn d'origen animal. Això de forma general. A nivell de la nostra observació sobre la relació amb depressió, no podem donar una dieta específica de moment, perquè el que vam comprovar és una dieta alta en prolina, per exemple, que un podria dir, bueno, és que totes les persones que mengen una molta prolina a la seva dieta estan deprimides. No. És que el que vam comprovar és que una part estaven deprimides i l'altra part no. I tot depenia de la microbiota. Si un té la bona sort de tenir una microbiota que el que fa és metabolitzar la prolina, llavors aquestes persones, malgrat que mengin molta prolina, com la metabolitza la microbiota, doncs aquesta no s'absorbeix, no arriba al cervell i no té efecte sobre la depressió. I al mateix temps, si una persona menja la mateixa quantitat de proteïna, però té la mala sort de fer una dieta poc variada i al mateix temps fa que no metabolitzi aquesta proteïna, doncs això impactarà sobre els nivells de proteïna circulant i tindran més tendència a fer depressió. O sigui que no podem fer una recomanació específica si no mesurem la microbiota. O sigui que això és precisament el que estem plantejant ara, no? Uh-huh. Ara el que estem fent és estudiar una dieta hipocalòrica a una persona que té obesitat, fer una dieta hipocalòrica convencional o una dieta hipocalòrica baixa en proteïna. I investiguem els 6 mesos si aquesta dieta baixa en proteïna té un impacte sobre aquest estat de depressió.
Mm-hmm,
però això encara s'ha de demostrar.
Clar, 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 encara queda. I el fet de sopar tan tard, per exemple, com fem aquí a Catalunya, dificultaria aquesta pràctica, dificultaria aquest procés?
Sopar tard?
Sí.
El sopar tard té altres implicacions, no? Sobre l'estat depressiu. Hi ha molts ritmes biològics que s'alteren quan sopem tan tard. I fins i tot a nivell metabòlic, el que està comprovant és que l'ideal seria sopar més d'hora. Però això va independent de la seva implicació sobre l'estat depressiu. Això, hi ha alguns estudis que ho suggereixen, però no hi ha una relació clara.
Uh-huh. Doncs José Manuel Fernández Real, cap de secció d'endocrinologia de l'Hospital Trueta, gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem com segueix aquest estudi que esteu fent i gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres. Eh?
Gràcies. I continuem d'aquí no res explicant la història d'una papereria que baixarà la persiana d'aquí uns dies per jubilació després de tota una vida. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. ¿Buscas diversión?
¡Otro estudio!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una papereria de Barcelona posa fi a tota una vida a finals d'aquest mes i nosaltres hem volgut parlar amb ells. Escolteu. Parlem, entre altres coses, de negocis centenaris, perquè tanca la papereria històrica de la Via Laietana. Ho farà a finals d'aquest mes i nosaltres volem parlar amb la propietària del negoci, la Isabel Davant, perquè ens expliqui tota la situació. Isabel, molt bon dia.
Bon dia.
Per què tanca la papereria?
Doncs la papereria tanca perquè hem arribat a l'edat de la jubilació. I al no tenir relleu generacional, doncs ens veieu obligats a tancar.
No teniu relleu generacional, dieu, perquè precisament els vostres fills, no, es dediquen a altres professions ben diferents,
sí, tenen,
no, aquesta?
Tenen diferents professions i, bueno, ells estan molt bé i llavors doncs, ja me van dir que la papeleria no la volien. I, bueno, és lògic. Mm. I perquè són moltes hores, hi ha que invertir molt i ells van prendre una altra decisió i és respectable. I doncs, nosaltres vam prendre la decisió de que quan arribéssim a l'edat doncs, tancaríem.
I quants anys fa que porta la papereria oberta?
Aproximadament, no tinc dades exactes, però aproximadament uns 150 anys.
Uns 150 anys. I vosaltres, al peu del canó, amb aquesta papereria, quants anys, més o menys?
Home, jo, en sèrio, hi porto uns 40 anys.
40 anys.
Però sempre, tota la meva vida, he estat aquí, eh? Uh-huh. O sigui, inclús quan era nena, quan era bebè, vull dir, sempre he estat a la papereria.
Clar.
En 62, pues, des de sempre.
Sí, exacte, tota la vida.
Tota la meva vida.
Tota la vida. Perquè, clar, en el teu cas, no, sí que ha estat de relleu generacional, diguem, no?
Sí,
Maria,
sí,
la família...
en el meu cas, sí. Jo era ja la quinta generació, quan vaig arribar a uns 20 anyets, la meva mare em va plantejar si volia quedar-m'hi, li vaig dir que sí, que m'agradava molt el tracte amb el públic i m'agradava molt el tema papeleria i llavors va ser quan jo ja m'hi vaig posar en sèrio i vaig agafar el relleu de la meva mare, que llavors ella es va jubilar.
Exacte. Perquè la papereria, quina és concretament? Perquè la gent la pugui situar. On està i com es diu? Com és?
Ah, és molt fàcil. Uh-huh. Nosaltres estem entre l'alta de Sant Pere i la baixa de Sant Pere, que a la Via Laietana. I per referència tenim que estem ben bé cara a cara amb la Jefatura Superior de Policia.
D'acord.
O sigui, és un lloc molt, molt conegut i és molt... No sé, tothom sap on cau això. El nom de la papeleria és Hija de J. Batlleorta. És un cartell que sempre surt a totes les manifestacions perquè és enorme. Mm-hmm. I, bueno, pues jo crec que qui més qui menys ens ha vist.
Exacte. I la història de la papeleria com és? Com va començar? La sabeu?
Sí. El meu besavi va venir de la província de Girona a fer la mili a Barcelona. I es va col·locar mentre estava fent la mili de comptable amb una empresa que treballaven, era un taller de llibres ratllats, que són els llibres actualment, o sigui, el que en diríem llibres de comptabilitat. Uh-huh. De comptable va passar a ser soci i de soci a propietari. Quan ella es va morir, la meva àvia ho va agafar-ho i llavors tenia 18 anyets i va veure que la Via Laietana era el 1923 o així, aproximadament, i s'estava obrint la Via Laietana. Llavors ella va pensar que seria un carrer important i va traslladar-se des de la baixa de Sant Pere, que estàvem, aquí a la Via Laietana. Aquí es va instal·lar i fins al dia d'avui. Després ho va agafar el meu tiet i després la meva mare i després jo.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el recorregut que porta la papereria. No es va equivocar la teva àvia, no?, creient que tindria èxit en aquest carrer. Va estar acertada.
Sí, sí, va ser una dona amb una gran visió de futur.
I tant.
I, bueno, ella en aquest moment no es venia a la papereria com ara la tenim entesa. Vull dir, era només venia amb llibres de comptabilitat, tinta, paper secant, plomilles i poca cosa més.
Clar. Clar, clar.
Però va ser la meva mare la que, en els anys, sobre els anys 60, 50-60, va començar a posar la papeleria tal com avui la coneixem. També van començar a sortir molts tapissos de colors, estuixos, compassos, coses d'aquestes. I va ser la meva mare la que ho va, diguéssim, transformar, no? Uh-huh. Amb més papeleria com avui la tenim concebuda.
Al final va anar canviant, no va anar evolucionant.
Segons els temps.
Exacte, sí. I s'ha anat modernitzant també en concurrència doncs, als temps que vivim. Exacte.
Sí, sí.
Exacte, i clar, aquest barri també suposo, no?, haurà canviat, no?, al voltant de la via Laietana també haurà tingut les seves transformacions. Vosaltres com heu viscut això?
Pues, aviam, el barri, aquest barri, nosaltres, o sigui, considerem el barri el que és, diguéssim, de la via Laietana cap endintre, el que és més carrerons estrets del casc antic, diguéssim, no? Aquí hi havia gent molt humil, que, bueno, sobretot gent treballadora, que tenien el seu piset, i era un barri molt senzill. Al llarg del temps, doncs, bueno, aquests carrers s'han anat quedant com molt... No sé com explicar-ho. Han anat marxant aquesta gent, perquè també molts han desaparegut, i llavors s'hi han anat posant o estrangers immigrats, o s'han reformat els pisos i llavors han fet pisos turístics. Què ha passat? Doncs pues, un canvi molt gran amb l'entorn. No sé ni si per bé ni si per mal, vull dir, Això no hi entro. Però clar, el veí que venia aquí, doncs, ha desaparegut.
Clar.
Amb el temps, pues, bueno, els que es van anar quedant, seguint amb ells, hi ha molta gent que passa, perquè aquest carrer antigament havia sigut molt comercial en l'aspecte de molts edificis emblemàtics, com pot ser la Trans Mediterrània, els sindicats, hi havia els bancs de la Caixa de Catalunya, hi havia la Caixa. I bueno, molta gent anava a fer... a presentar papers i coses d'aquestes, i era molta gent que passava amunt i avall. Llavors, nosaltres vivíem molt també d'aquesta gent. Ara, tots aquests edificis, excepte Comissions Obreres, han anat desapareixent, han canviat també, ara s'estan posant hotels. Vull dir, bueno, és un canvi que no sabria explicar-me si això pot beneficiar el negoci o no. No ho sé. El que sí que estàvem esperant nosaltres era la reforma de la via Laietana, perquè aceres més amples vol dir que la gent pot passar més bé, era més còmode, seria més còmode, vamos. I ara que em jubilo, ara és quan han començat les obres. Vull dir que...
mala sort en aquest aspecte.
Sí, sí, amb sí, aquest aspecte, pues, bueno, m'hauria agradat que ho haguéssim fet una mica abans.
Clar, clar, clar. Al final, canvis també en el barri, no?, amb aquesta massificació, podem dir, no?, potser turística.
Sí, el problema d'aquest barri és que han deixat que diguéssim, es dediqui molt al turista.
Uh-huh.
Ho han deixat fer. Llavors, potser no han tingut control, sigui pel que sigui, potser és molt més difícil del que a peu de carrer ens sembla, però realment ha perdut identitat. I ara pues, és un barri que no és ni per viure-hi, perquè hi ha moltes, o sigui, molts restaurants, hi ha molts bars, molts xiringuitos. Clar, soroll, a altes hores de la nit, hi ha moltes bralles, hi ha molta brutícia, hi ha moltes coses d'aquestes. Llavors, molts robos, perquè clar, hi ve la gent estrangera a divertir-se, a passar-s'ho bé, a passar un fin de setmana, el que sigui, i aprofiten. La gent d'aquí pues, aprofiten el que pugui ser. I clar, s'ha deteriorat una mica massa, pel meu gust.
Mm-hmm. Al final, la vostra papereria se suma, no?, a aquesta llista de comerços desapareguts,
sí,
no?, en aquest aspecte. Parlàvem també,
sí,
de que els veïns han anat desapareixent i, en aquest cas, doncs, els comerços també amb ells, no?
També, sí, sí. Perquè, esclar, si no tens gent del barri que et vingui a comprar, pues, la veritat, no tampoc compensa. Molts s'han vist obligats a tancar. Això passa a tot arreu, inclús als mercats, vull dir, en el mercat de Santa Caterina mateix, doncs què passa? Que els hi han posat moltes traves amb els pàrquings, no poder aparcar, ara les obres. Vull dir, és tot molt complicat. Llavors, un negociant el que vol és, evidentment, si té un negoci, és per guanyar-hi diners. I això està posant molt difícil, la veritat. Aquí al centre s'està posant difícil.
Creieu que Barcelona, amb la pèrdua d'aquests comerços tan històrics, no, perd una mica la seva identitat, la seva essència?
Jo sí que ho crec. A mi no m'agraden gens aquests negocis que a tot arreu estan. Amb perdó dels propietaris d'aquests negocis, però, clar, jo, per exemple, vas a qualsevol ciutat europea i que vegis el mateix que veus a Barcelona, doncs no té cap atractiu. En canvi, tu entraves en algun negoci, no sé, d'aquests centenaris o d'aquests que hi havia més antics i d'allò, i tenien el seu encant. Jo, per mi, s'ha evolucionat d'una manera que no és massa bonica.
I els veïns que queden, no?, amb els que esteu parlant aquests dies, que imagino, doncs, que els heu comunicat que haureu de tancar ara a finals de mes, què us diuen? Estan tristos,
bueno,
també, per la notícia?
He tingut la sort que, bueno, com que fa tants anys que estic aquí, tothom em coneix, i llavors el més bonic de tot és que tots els veïns per aquí al barri han vingut a despedir-se, han vingut a dir-me adiós, que em vagi bé. Clar, ells també tenen el sentiment de que, bueno, i ara on aniré a comprar jo una llibreta, no?
Clar.
Però, per una altra banda, el fet de dir, bueno, doncs ja han estat molts anys aquí i també s'ho mereixen. Això m'ho han dit moltíssim. I és molt bonic, és molt reconfortant veure que realment la gent, doncs, respon i estàs encara que no vinguin cada dia, però que sí que estàs en el seu, quan necessiten alguna cosa, venen. I això per mi és molt important, ha sigut molt important, vamos.
Exacte.
A mi m'ha donat molt de plaer d'estar en aquest barri. Vull dir, hem sigut una mica, no sé, allò, quan la iaia no sabia què regalar al net, doncs venia, i què m'aconselles, i què em dius, i tu em sembla que això ho puc comprar. O sigui, és molt agradable. Per mi ha sigut una feina molt maca.
Un tracte molt proper amb el públic, amb aquestes
botigues. Això mateix, un tracte molt proper. He conegut pares, mares, avis, vull dir, de la mateixa família, i això és molt bonic.
Clar, clar. Al final, la vida de barri, no?, es resumeix amb això,
sí,
amb els comerços
això,
aquests de proximitat i la gent del barri que et va comprar, i tot plegat, doncs, crea una història, no?, al llarg dels anys, també.
Sí, és tot una història, clar.
I tant.
Hi ha anècdotes, hi ha coses, moltes coses passen al llarg de tants anys.
Uh-huh.
Vull dir que, bueno, és molt maco, molt
Exacte.
Maco. O sigui, això em crea a mi un sentiment, una mica de pena d'haver-ho de deixar, no?
Uh-huh.
I per una altra banda, pues, la satisfacció de la feina ben feta i de què me'n vaig, pues, molt contenta, molt
Clar.
Contenta.
Clar. Al final, quan acabes en una feina que t'ha portat tant i t'ha donat tant, els sentiments són contraposats.
Sí, és una mica això. O sigui, per una banda, pues, tens la tristor i per una mica de melancolia. No estic trista gens, ni mica. Però vull dir que i ara veus que comences una altra etapa i penses, bueno, pues, a lo millor que m'espera el futur, no? Però sí, t'adona una mica d'aquest sentiment contraposat.
Exacte. Perquè tu, Isabel, també vius de la Via Laietana o vius
no.
fora del barri?
No, jo visc a Sant Andreu. O sigui, bastant lluny d'aquí.
Una cosa és el comerç, no?, la papereria, i una altra cosa és
la meva vida privada.
Exacte.
Però tot i així, per mi, jo sempre dic que aquest és el meu barri, perquè em passo 9 hores aquí, diàries, i la veritat és que conec molt millor aquest barri amb els seus carrers, carrerons, places, m'ho conec tot, i en canvi, de Sant Andreu, ara hauré de començar a aprendre, perquè no he vist, només hi vaig a dormir.
Clar, exacte. Clar, al final és curiós, però és així, sí. Ara et tocarà conèixer l'altra banda, la banda
sí,
més personal,
sí.
Diguem.
Sí, exacte.
El dia a dia de la teva vida que
el
comença.
El dia a dia de Sant Andreu. Sí.
A partir de finals d'aquest mes. Perquè què tens pensat fer a partir d'ara? Un cop tanquis la papereria, què és el que vols fer?
Un cop tanqui la papereria, penso que he tingut, i després també m'agrada molt
cuidar plantes. Un moment, torna a explicar-me això del principi, que s'ha tallat un moment i no ho he sentit
vale.
Bé, sisplau.
Pues que a principis de, diguéssim, que no he pogut fer ha sigut viatjar, perquè he tingut un horari molt dolent. I llavors m'agradaria fer els 3 o 4 viatgets que m'han quedat pendents, que m'agradarien. I després també m'agradaria dedicar-me molt a cuidar plantetes. M'agrada molt la jardineria i cuidar les meves plantes de la meva terrasseta. I, en fi, no sé, passejar, veure Barcelona, conèixer Barcelona. Jo sóc molt barcelonina, m'agrada molt. Llavors, doncs, anar a tots els museus, a tots aquests edificis emblemàtics que tenim, que realment valen la pena de visitar i que, degut a la meva feina, doncs jo no he pogut dedicar-hi temps. Mm-hmm. Això és el que m'agradaria.
Doncs tens coses i coses per fer, eh?
Sí, moltes.
Avorrir-te, veig que no t'avorriràs, així que em sembla perfecte tots els plans que tens pensats. Tant de bo els puguis portar a terme a partir de ja, no? A finals de juny, sí, a tanca la papereria. Així
moltes
que
gràcies.
A seguir vivint ara amb la jubilació, gaudint al màxim, no? I aprofitant també de fer tot això que tens ganes de fer, que és molt important tenir ganes, després de la jubilació, de seguir fent coses, clar que sí.
Home, jo porto desesperant-la, eh? I he anat planificant coses per això.
Perquè, clar, imagino que també t'hauran caigut algunes ofertes, no? De coses a poder fer al barri.
Ja el cartell de jubilació ha vingut aquí molta gent. No sé, amb moltes ofertes de botigues d'ungles, d'alimentació 24 hores, de souvenirs, de coses de cara al turista, cases de canvi i d'això de canvi de diners, en fi, moltes coses. Una, no podien ser viables perquè a l'Ajuntament no donen llicències, i l'altra perquè jo, una mica amb el barri i amb els meus veïns, vaig decidir que si podia evitar-ho no posaria un negoci, no facilitaria un negoci d'aquests de cara al turista. Que volia algo que fos més que la gent ho pogués aprofitar més, o sigui, no sé, qualsevol altra cosa, pastaleria, sempre una botiga de rodes, no sé, qualsevol cosa que fos algo més de cara al veí. També els veïns també influencien, perquè te diuen, Isabel, aviam què ets posaran, i allò. I aquí pues, he tingut sempre molt bon feeling amb tota la gent, i no vull que tinguin un mal record de dir, mira, ostres, ha marxat ella i ens ha deixat aquest mort. No. Jo vull que em recordin amb carinyo.
Doncs això segur que passa. Tal com ho expliques i amb el que dius que pensen els veïns, segur que en recorden així, i més després de tants anys, no, i sent la cinquena generació que passa per aquesta papereria, el record quedarà segur a la Via Laietana, encara que ara estigui amb turistes, quedarà per tots els veïns que vagin caminant per allà i se'n recordin d'on estava aquesta papereria.
Clar.
Exacte.
Sí, sí.
Segur que sí. Segur que sí. Doncs, Isabel, davant propietari d'aquest negoci de la Via Laietana, aquesta papereria històrica que tancarà a finals d'aquest mes, que vagi molt bé aquests últims dies, a gaudir-ho al màxim, a exprimir-ho al màxim i a recordar-ho d'ara en endavant i a complir pues aquests somnis, no, que queden ara a través de la jubilació.
Exactament, ara complir somnis.
Exacte, a gaudir de la vida, que també s'ha de fer.
Ah, això mateix.
Doncs moltes gràcies.
Només es viu una vegada.
I tant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Vestits d'orgull. Això es diu la iniciativa que ha impulsat el grup Bon Preu per reivindicar el valor de tots els oficis que hi ha als seus supermercats i la importància que té per la societat la feina dels professionals de la companyia. Tot això a través de l'estudi Percepció del Treball en la Feina dels Supermercats, que ha desvetllat, a més, dades clau, com per exemple que un 81,7% de la població catalana considera que la feina en un supermercat no està gens valorada, i alhora un 83% dels catalans, atenció, perquè creuen que treballar en un supermercat és una opció per guanyar-se la vida només en casos on no es disposin de cap altra alternativa. Sobre tot plegat volem parlar i li preguntem també al director de persones del grup Bonpreu, l'Albert Aranda. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest projecte, de fet, sorgeix de la necessitat de retre homenatge als vostres professionals i també de posar de manifest aquesta importància de reconèixer l'ofici com a tal, no?
Exacte. Nosaltres, per exemple, durant la pandèmia, on el sector va ser reconegut com a essencial, on vam donar un servei a la població i la gent amb herois, perquè mentre tothom es tancava a casa, nosaltres havíem estat veu que no, amb les botigues obertes i servint i facilitant l'alimentació a la població, la gent es va sentir molt reconeguda. I després, això un cop passada la pandèmia, ha anat perdent posició i a l'altre ens trobem que a nivell de societat no es valora prou la feina. Per exemple, quan a una ministra se li diu que no té capacitat i que no serveix ni per ser caixera, ens sembla que això és no posar la feina que nosaltres fem en valor ni reconèixer la feina que fem.
Uh-huh.
I per tant, el que volien és fer un homenatge a la nostra gent a reconèixer la feina que fan i la importància que tenen dintre de la societat.
I com és que encara hi ha aquest pensament?
Doncs no ho sabem. Pensem que és perquè la gent no coneix la feina que hi ha darrere d'un supermercat. És a dir, quan anem a comprar, a vegades el que veiem és que els productes estan posats en una lleixa i ja està, però perquè aquest producte arribi hi ha molta feina darrere, hi ha molta ciència, hi ha tecnologia que ens permet poder donar el millor servei en els nostres clients. I és per això que volíem fer aquest reconeixement. Reconèixer el compromís de la nostra gent amb la feina que fan, reivindicar la qualitat de la feina que fan, que això és un ofici, que no és una feina que qualsevol pot fer, sinó que és un ofici que se n'ha d'aprendre, que se n'ha de saber, i que les persones són el més important de Bonpreu. I alhora, ensenyar una mica l'atractiu del sector. És un sector dinàmic, és un sector que dona molta ocupació a molta gent, representem el 7% del PIB a nivell espanyol, donem feina a més de 70.000 persones a nivell de Catalunya, i a més és un sector que permet créixer i evolucionar. I el que volem posar això és en valor, i donar-ho a conèixer.
Clar, en aquest estudi, no, en aquesta enquesta que heu pogut fer, més de la meitat de la població catalana considera, a més, que la feina de supermercat és inestable i que no té projecció laboral. Creuen que són feines més aviat per estudiants i que no és com per guanyar-se la vida com a tal, no? Vosaltres això ho descarteu completament i no esteu gens a favor, imagino, d'això que es diu, no? O d'això que es creu.
No, nosaltres no parlem del sector, parlem per nom de Bonpreu i per allò que nosaltres fem i per allò que nosaltres volem. A Bonpreu nosaltres oferim un contracte indefinit des del primer dia. El 98% de la nostra gent tenen contracte indefinit. Un 22% de la nostra plantilla porta més de 10 anys treballant a Bonpreu. Si ens anéssim entre 5 i 10 anys, estaríem parlant pràcticament d'un 40%. I és un percentatge que, com nosaltres estem en creixement, doncs hi ha gent que només porta un o dos anys o tres. Volem compromís a mig i a llarg termini. I fem coses per generar aquest compromís. Invertim molt en formació. Intentem apostar molt per la promoció interna. Donem beneficis pels treballadors amb compres en els nostres supermercats, però també amb altres empreses, perquè el nostre volum són més de 9.600 treballadors ja a bon preu, i per tant hi ha empreses que els tenim capacitat de compra i per tant podem oferir descomptes pels treballadors. Donem una assegurança mèdica a preus molt competitius per totes les persones treballadores que vulguin. És a dir, intentem vincular-los i oferir beneficis per intentar fer el màxim d'atractius i que la gent es quedi. Nosaltres no busquem la temporalitat, en absolut. Volem una carrera de mig i llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. Això és el vostre objectiu, no? Donar a conèixer doncs, la vostra manera de treballar i la vostra manera de fer, perquè el vostre sector, el sector dels supermercats, podem dir que s'han quedat una mica endarrerits en aquest aspecte, que la gent no és conscient realment del que és treballar en un supermercat. Vosaltres, per exemple, parleu del bon preu, però amb tot el sector en general, creieu que no esteu valorats com a tal?
No, jo no vull parlar del sector, perquè jo no conec què és el que fa cadascú.
Però la percepció que té la gent, potser, de treballar en un lloc com aquest.
Estudis, ja hem vist que la percepció no és prou bona.
Clar.
I nosaltres el que intentem és contrastar aquesta imatge de l'estudi amb aquelles coses que fem a casa. És a dir, per exemple, nosaltres tenim ofici. Nosaltres el nostre diferencial dintre del mercat és que tenim també de frescos. És a dir, nosaltres tenim parades de mercat de peix, de fruita, de fleca, de carn. I això són oficis, antigament eren oficis, i avui aquests oficis s'estan perdent, nosaltres els reivindiquem. Doncs tenim una escola de formació on aquest any 2023 passaran més de 1.100 persones, invertirem 60.000 hores de formació en aquests oficis i invertirem més d'un milió d'euros perquè la gent surti preparada i que quan el nostre client baixi a una peixateria o una carnisseria es trobin professionals darrere del taulell que saben de quin producte tracten, com l'han de tallar, com l'han de manipular i com l'han de vendre amb el nostre client. Per tant, jo no vull parlar del sector, però a casa nostra parlem d'oficis. Treballar en un supermercat és un ofici, és una professió.
Exacte. Exacte. Bàsicament consisteix en trencar aquests mites, no? Demostrar que és una feina de valor i que hi ha professionals treballant aquí.
Sí.
També vosaltres impulseu el que és l'escola de comerç, no?
Sí, en matèria de...
Sí, exacte, en matèria de formació interna i externa, on s'aprenen aquests oficis que em comentaves justament ara. Sí. Aquest any també teniu previst formar milers de professionals, no? Com funciona aquesta escola de comerç, a part del que ja m'has explicat?
L'escola de comerç és una escola interna, on nosaltres tenim professionals que o han de fer reciclatge o bé s'han de formar perquè no en saben i estan durant més de 4 setmanes amb aula treballant amb formadores expertes o formadors que coneixen molt bé el producte i els ensenyem a com, quin tipus de producte és, quines característiques, com s'ha de manipular, com s'ha de tallar, com s'ha de preparar, com s'ha de vendre. I un cop acaben aquesta formació teòrica a l'escola, estan durant 3 setmanes més al costat d'un professional que coneix per fer pràctiques davant del client. I un cop passat aquests quasi bé 2 mesos, la persona està preparada per després continuar amb acompanyament, ja agafant un taulell i treballant amb autonomia.
I, de fet, heu dissenyat precisament també per això, no? Si no m'equivoco, un uniforme especial amb missatges reivindicatius, no? Per reivindicar, doncs, tot això del que estem parlant, per posar en valor, no? L'orgull que sentiu per la professió i on també s'amaguen missatges personals, no? Històries personals de molt esforç i moltes vivències que heu volgut compartir, no?
Nosaltres el que hem fet és un documental, una mica per generar orgull de pertinença a la nostra gent i que la nostra gent, en primera persona, pogués explicar quina és la feina que fan i com la valoren. I alhora, que es serveixi també a nivell extern perquè la gent conegui més bé quina és la feina que es fa en un supermercat. I per què l'uniforme? Perquè ens sembla que l'uniforme una mica defineix. És a dir, hi ha professions que defineixen per l'uniforme. Doncs nosaltres també. Una bata blanca pot ser d'un metge, doncs un uniforme de supermercat també és signe d'una professió. I per altra banda, el que volíem posar de relleu és que nosaltres durant 5 anys consecutius, cada cop que hem fet l'estudi d'ECO, hem sortit com el millor supermercat d'Espanya. Tant bon preu com Esclat. Nosaltres el que volem aconseguir des de l'àmbit de persones és que també se'ns reconegui com un dels bons llocs per treballar. I de fet, fa poc, fa un parell, una setmana, hem sortit amb l'estudi de la Forbes com una de les 100 millors empreses espanyoles per treballar. Doncs aquest és el nostre objectiu, que la gent senti orgull, es senti satisfet amb allò que fa, però que la gent també ens reconegui i que sàpiga que darrere d'un supermercat hi ha gent professional, amb coneixements, preparada i que els agrada la feina que fan, perquè són persones al servei de persones.
Perquè quins professionals teniu vosaltres en aquest moment treballant al supermercat? Quin és el perfil més comú, diguem? Són persones més joves, més homes, més dones?
Tenim de tot. Mira, tenim un 40% de la nostra gent té més de 45 anys. Tenim un 18% de persones amb una formació universitària. Tenim, un 23, amb formació universitària i un 18 amb grau superior. I després gent amb batxillerat o amb l'ESO. Nosaltres no decidim tant per la formació, que ens és important i la volem, sinó per l'actitud. És a dir, els coneixements i l'experiència sumen i l'actitud multiplica. Una persona que tingui ganes de créixer, d'evolucionar, pot fer-ho, perquè hi ha projecció a bon preu. Tu pots començar com a caixer a 20 hores de cap de setmana i acabar amb el temps siguent cap de zona. És a dir, nosaltres apostem molt per la promoció interna. De fet, ara no tinc del cap els percentatges, però la gran majoria de gerents, em sembla que és un 74% dels nostres gerents, són de promoció interna. El 93% dels nostres caps de zona són de promoció interna. El 66% dels territorials són de promoció interna. I molts llocs de servei central els alimentem amb gent que s'ha incorporat potser a la botiga o tenen una formació universitària. Llavors tenim persones que han treballat de caixer i avui estan al departament de persones sense elecció. Tenim advocats que van començar mentre estudiaven treballant el cap de setmana i avui estan al departament jurídic. És a dir que ens nutrim de les persones que tenim i les fem créixer. Jo penso que aquesta és una de les grans forces de l'empresa.
I, per exemple, un dubte que em sorgeix, no?, arran de veure aquests percentatges, no?, del que creu la gent i del que la visió equivocada, no?, que tenen sobre el tema, segons el que ens expliqueu vosaltres, pot tenir a veure aquesta percepció amb el sou, potser, que es paga als treballadors o no?
Nosaltres intentem pagar per sobre de conveni. Tenim un conveni que és el que ens regeix a les empreses del sector a Catalunya. S'ha pactat en el conveni un increment del 12% en els propers 4 anys. I nosaltres l'any passat vam fer un increment del 6,5% per tots els nostres treballadors. És evident que a nosaltres ens agradaria poder pagar molt més, però també hem de trobar l'equilibri entre els marges, els preus i la gestió econòmica de l'empresa.
Mm-hmm. Perquè quan cobra una persona que, per exemple, entra i comença a treballar a un bon preu, no?, a un supermercat...
Aproximadament pot estar una persona que vingui sense cap experiència, sense cap coneixement, sense cap bagatge, pot estar sobre els 16.500 euros.
Mm-hmm. D'acord.
I després pot anar evolucionant i pot anar creixent.
Clar, llavors tracta més d'una percepció social, no?, del que es creu, no?, d'anys enrere i segurament de la mala visió i de la mala percepció que es té, doncs, d'aquesta feina, igual que passa també amb moltes altres, malauradament.
Però una cosa que també és important, o crec per mi és important, és que la gent no miri a curt termini. És a dir, és veritat que pot ser que dius els salaris d'entrada no són uns grans salaris perquè el sector és el que és, però hi ha una projecció a mig i llarg termini. I a mesura que vas creixent i que vas assumint responsabilitat, també vas incrementant el teu sou. I és un sector que, de veritat, genera oportunitats. De que la gent pot créixer, de que la gent amb ganes i amb voluntat pot fer carrera professional. Obrim supermercats, i això vol dir que necessitem caps de torn, necessitem gerents, necessitem caps de zona. Som una empresa que està en creixement, i, per tant, si nosaltres creixem, la gent pot créixer amb nosaltres. I, per tant, el més nivell de responsabilitat, més salari.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert Aranda, director de persones del grup Bon Preu. Esperem que aquesta percepció canviï ara que la gent podrà escoltar-vos aquí en el programa, i tant de bo també a poc a poc doncs vagi evolucionant, no?, aquesta mirada cap als treballadors del Bon Preu. Gràcies.
No, gràcies a tu per escoltar-nos.
Gràcies. I d'aquí una estona descobrim el que conté el kit de supervivència que la Guàrdia Urbana facilitarà a les víctimes de robatoris a les platges. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE. Una història.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas. Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un kit de supervivència per les víctimes de robatoris o furts de les platges. Això és el que ha començat a proporcionar la Guàrdia Urbana per tots aquells que ho necessitin. Ser víctima d'un robatori o d'un furt és sempre passar per un mal moment, però encara ho és més si es produeix a la platja i la víctima es queda sense roba i sense pertinences personals. Per això, la Guàrdia Urbana ha ret un lot bàsic amb roba de recanvi per donar a les víctimes que ho pateixen. Parlem amb el portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Jordi Oliveres. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest kit que heu creat, aquest lot, en què conté? Com l'heu fet? I què és el que té dins per tal de poder atendre a la víctima en aquell moment?
Doncs miri, aquest és un kit que ja fa molt de temps que està instaurat a la Guàrdia Urbana, especialment quan iniciem el grup de platges, i conté una samarreta, uns pantalons, unes xancles i un viatge de metro. Això té molt en consideració el fet de que hi hagi persones que els poden robar o els poden portar la seva roba i, per tant, venen absolutament desemparades i, per tant, doncs, és important que puguem donar aquest tipus d'assistència.
Una de les coses que té, com bé comentaves, és aquest títol, no?, de metro, de transport públic, d'un sol ús, això sí, hem de dir-ho, no?, per facilitar el retorn a casa, no?, el retorn al domicili en cas de no disposar de diners, no?, en efectiu, o en targeta perquè te l'han robat.
Sí, sí, inclou un viatge de metro perquè aquestes persones, si són turistes, doncs que puguin anar directament al seu hotel i, si no, doncs que les persones puguin desplaçar allà on cregui pertinent.
I, clar, si parlem de robatoris, de furts a la platja, per exemple, què podem fer si ens trobem en una situació d'aquest estil? Com hem d'actuar?
Home, doncs, en principi, el que has de fer és, directament, el més ràpid possible, has d'acudir a la policia, vale? Tant a la Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra, donar les característiques físiques de la persona que l'has vist, que t'ha furtat o t'ha robat, i a partir d'aquí la Guàrdia Urbana ja farà les gestions, i els Mossos d'Esquadra també, que siguin pertinents per localitzar les persones o per localitzar les pertinences, si és possible.
També disposen, no?, aquestes víctimes de tríptics, de denúncies en diferents idiomes, com tu deies, que si es tracta de turistes que no saben l'idioma o que no saben com fer-ho, doncs d'aquesta manera poden saber com actuar i què és el que han de fer, oi?
Bueno, els tríptics de denúncies estan previstos per interposar denúncies en diferents idiomes. Per tant, de facilitar a les persones que no coneixen el nostre idioma, doncs, la interposició d'una denúncia. En aquest mateix tríptic de denúncia ja hi consten, doncs, les característiques físiques de la persona que ha pogut furtar, si és que l'han vist, els fets en si, tots els detalls que permeten que la policia, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, doncs, iniciïn les pesquises per tal d'intervenir i poder localitzar aquestes persones o bé les seves pertinences, com he comentat.
Uh-huh. I aquest lot, si parlem d'aquest kit que heu creat, com es pot sol·licitar? On el podem aconseguir?
Aquest kit es pot sol·licitar, doncs, a la Guàrdia Urbana. En el moment en què sigui víctima una persona d'un furt en el que hagin sostret també les seves pertinences personals, doncs l'únic que ha de fer és anar a la Guàrdia Urbana, contactar amb algun dels agents de la Guàrdia Urbana i a partir d'aquí, doncs, ja se li facilitarà sense cap mena de problema. Interposarà la denúncia de furt corresponent i aquesta persona, doncs, podrà desplaçar-se al domicili, a l'hotel o allà on.
De manera molt fàcil, doncs, simplement...
És una forma àgil, fàcil, clar, sense cap mena d'entrebanc, i la veritat és que el que fem és posar accent en la víctima, no?, en l'atenció a la víctima, perquè no sentis revictimitzada una altra vegada.
Exacte, simplement, doncs, avisant a la Guàrdia Urbana. Tot això també es presenta, no?, en un moment en què els agents de la Guàrdia Urbana, concretament un centenar, no?, si no m'equivoco, patrullaran les platges de Barcelona i de Catalunya, no?, per garantir un estiu tranquil. Com és això i com actuareu?
Doncs sí, efectivament tindrem a 90, entre 90 i 100 agents que estaran patrullant les 10 platges de Barcelona, i l'objectiu d'aquesta unitat de platges, que ja fa molt de temps que es va instaurar, és garantir la seguretat, el civisme i la convivència, tenint especial cura per evitar la venda ambulant autoritzada especialment. De fet, una de les denúncies més freqüents, precisament el del 2022, en concret de 20.000 denúncies de venda ambulant, van ser per temes que estiguin vinculats a la venda ambulant, com dic, i es van intervenir inclús 116.000 begudes provenents també d'aquesta venda ambulant.
A part de la venda ambulant, també us centrareu, no?, en prevenir aquests furts, com explicàvem, no?, també violències sí. masclistes i també el controlar, doncs, els vehicles de mobilitat personal, oi?
Sí. En relació al tema que has comentat de l'àmbit penal, no?, de les violències masclistes, dels furts, dels robatoris, doncs es pot dir que el 2022 la Guàrdia Urbana va fer 272 detencions i 425 imputacions per fets penals. I aquests fets penals inclouen des d'un furt fins a un robatori amb violència fins a qualsevol tipus d'intervenció que tingui vinculació amb les violències sexuals, efectivament. Mm-hmm. I pel que fa a la mobilitat, doncs, la mobilitat més immediata, de les vies més immediates a la platja, també és una de les mobilitats que el grup de platges, bueno, la mesa de platges, doncs, té molt en consideració i intervé de forma bastant extensiva.
Clar, pel que fa a les dades, podem veure, no, les de l'estiu de l'any passat, va haver-hi moltes denúncies pel que fa a venda ambulant i també a altres àmbits, no? Quantes van ser i com és això? Com ens ho podeu explicar?
Bé, doncs, miri, de venda ambulant van haver-hi 20.000 denúncies el 2022. De fet, es van intervenir 116.000 begudes de la venda ambulant. Es pot explicar, doncs, perquè hi ha un increment molt important a l'estiu, especialment a l'estiu i a la zona de platges, de la venda ambulant, i, per tant, també l'acció de la unitat de platges està molt enfocada a garantir el civisme. I com a garantia del civisme es fan intervencions molt expansives i molt destacades contra la venda ambulant. A banda de la venda ambulant i dintre en concret de les infraccions de l'ordenança de civisme, doncs tenim també el fet de fer necessitats fisiològiques, d'embrutar, de fer soroll, d'animals a les platges fora de les hores i punts permesos i també de les actes d'inspecció de locals o d'inquietes. Per tant, ens centrem específicament i de forma molt intensa en l'ordenança de civisme.
Clar, i parlem de denúncies, però ens estem posant l'enfoc, no?, en l'any passat, no?, en les denúncies que va haver-hi, però aquest any com es preveu? Encara no teniu xifres, no?, imagino, però ara que estem al començament, no?, d'aquest estiu, com veieu que es presenta la situació?
Bé, la situació es presenta probablement més intensa, una situació de molta feina, probablement superior o similar a la del 2019, Sabem que en el 2022 doncs, no hi va haver tant turisme com hi va haver el 2019, però ara sí, el 2023 es preveu un increment del turisme. I, per tant, treballem un estiu intens i un estiu amb molta feina d'aquest grup de platges.
Uh-huh. I vosaltres, aquest patrullatge, no?, a la platja, com el feu? Com us organitzeu?
Doncs ens organitzem en torns de treball. La unitat de platges s'organitza en un torn especialment diurn. Ha nascut, diríem, que ha començat el dia 5 de juny fins a finals de setembre i es treballa doncs, a peu, amb turismes, amb quads que estan adaptats per la sorra, amb bicicletes, amb motocicletes i, a més, amb dues embarcacions. Es treballa també de paisà, uniformat i de paisà, uniformat per la dissuasió general i el sentiment de la percepció de la seguretat. I treballem a peu, amb vehicles de quatre rodes, amb quads, amb bicicletes, amb motocicletes i amb embarcacions.
Perfecte, doncs Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, esperem que aquest any la situació sigui positiva, no?, dintre de totes les platges d'arreu de Catalunya, que no hi hagi moltes denúncies, no?, en cap aspecte, i que aquest kit, aquest lot que heu presentat, si algú el necessita, que esperem que no, perquè seria bona senyal, doncs que pugui salvar aquell moment, no?, a la víctima que ha patit el robatori i li afecti el menys possible, no? Gràcies.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i esperem un estiu molt, molt
tranquil,
molt bo,
relaxat, no?
Molt relaxat, esperem el més relaxat que pugui fer, però si no estarem allà per garantir la seguretat i la convivència.
Moltes gràcies, Jordi. Un estudi ha relacionat el consum d'ultraprocessats dels adolescents amb problemes psicosocials. Els adolescents que consumeixen una quantitat més gran d'aliments i beures ultraprocessats presenten més problemes de gaire psicosocial, segons una investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. L'anàlisi s'ha fet sobre els hàbits de mig miler d'adolescents espanyols d'entre 13 i 18 anys, sent aquests els principals consumidors d'aquest tipus de productes industrials. En parlem sobre el tema i li preguntem a l'investigador sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona, Pietro Tonini. Pietro, muy buenos días.
Buen día a tothom.
Claro, la compra de este tipo de productos se ha triplicado en España en las últimas décadas, ¿no?
Claro.
Y ha sido sobre todo entre adolescentes, como decía, de entre 13 y 18 años, ¿no?
Bueno, ha aumentado el consumo adentro de esta parte de la población. No tenemos datos directos porque adentro del panel de consumo alimentario de España no se percibe en el la compra de los adolescentes, porque no son los responsables de la compra en sus hogares, pero más bien se puede ver que en hogares con niños ha aumentado el consumo de estos alimentos sobre todo, y a través de diferentes estudios en parte de la población, como por ejemplo adolescentes en Cataluña, pero también en otros países como Francia, como Italia, se puede ver que mayoritariamente quien está consumando, no comprando, consumando este producto son los adolescentes. La etapa entre los 12 y los 18 años, y eso se puede ver también claramente porque en diferentes publicidades, en diferentes campañas de marketing, se ve un enfoque muy claro hacia esta parte de la población.
¿Y este estudio cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se vio y cómo se descubrió todo esto?
Bueno, hemos hecho yo con la investigadora Marta Reales, hemos visitado diferentes escuelas en la provincia de Girona y en la provincia de Barcelona que han decidido colaborar con este estudio, y al principio hemos hecho una sesión para explicar el objetivo del estudio. Hemos recolectado los datos sobre el consumo de fruta y hortaliza en la última semana, de hortaliza fresca y fruta fresca, y también la cantidad de deporte, las horas de deporte durante la semana. Y esto es para ver, para captar el estilo de vida un poco del adolescente. Y de otra parte, por los síntomas de trastorno, lo hemos analizado a través de una metodología estándar, que es una metodología que se llama Pediatric Symptomatic Checklist, que es básicamente una metodología que se utiliza para detectar síntomas de problemas de trastorno mental adentro de una parte de la población. Esto a nivel de psicología, lo que se utiliza esa metodología es para detectar quién después tiene que, qué individuo, qué parte de la población después se tiene que profundizar con análisis más invasivas. Pero no, se puede también utilizar porque tienes una alta capacidad de detectar problemas de trastorno físico sin una evaluación más invasiva. Al final del estudio, lo que hemos hecho es hacer una otra presentación a las diferentes escuelas para crear como un legame entre el dato que nos han proporcionado los estudiantes, dónde tenemos que ir y el gap que se ha generado. Entonces, de esta forma, este concepto de ciencia ciudadana, de alguna forma, porque el niño nos ha dado el dato y nosotros le hemos dado una información para que él desarrolle o cambie su hábito de consumo, lo hemos hecho para, de alguna forma, utilizarlo como etapa de educación también en las diferentes escuelas, por la promoción de consumos de frutas y hortalizas frescas y de aumento de la actividad física durante el día. Y además, porque se tiene que bajar el consumo de ultraprocesado o porque no se tiene que comer así mucho producto ultraprocesado.
Uh-huh. Además, en los participantes, ¿no?, el 26,2% presentó algún tipo de problema psicosocial. ¿Qué problemas veíais que se desarrollaban entre estos adolescentes a la hora de consumir estos alimentos?
Bueno, lo que se puede notar es que hay una correlación entre consumo de ultraprocesado y síntomas de depresión. Y también hemos encontrado también problemas de hiperactividad dentro de los adolescentes, ante la depresión con mucha más relevancia que de hiperactividad. Y lo hemos detectado sobre todo en el género masculino, con más significatividad respecto al género femenino. Y esto sigue también toda una línea de investigación mucho más amplia que empezó en Latinoamérica, donde hay un consumo masivo de esto ultraprocesado, que ya han descubierto, investigado sobre el impacto de ultraprocesado no solo sobre el trastorno mental, pero también en problemas cardiovasculares, obesidad y otros problemas también ligados a un estilo de vida no saludable.
Uh-huh. ¿Y cómo es que esta relación entre los ultraprocesados y los problemas psicosociales estaba más marcada en los chicos, en los hombres?
Está más marcado, tiene más relevancia que más marcado. Porque cuando intervenimos en una etapa de desarrollo, lo que estamos haciendo tiene de alguna forma, pásame el término, más relevancia, porque ahí lleva lo que se llama impacto intergeneracional. Si actuamos adentro de un adolescente que se está desarrollando su hábito de consumo, su forma de pensar, intervenir en esta etapa es mucho más sencillo, tiene mucho más efecto que intervenir en una persona más adulta que tiene un cuerpo, un cerebro más desarrollado. Entonces, por esto que hay que priorizar sobre todo una educación enfocada en las escuelas, y hay que partir sobre todo desde la máquina de distribución de la comida en las escuelas, lo que se come en la cantina de las escuelas, para evitar de alguna forma de ofrecer en continuación la posibilidad a los estudiantes, los adolescentes, de comprar esa tipología de producto, porque son muchos accesibles. Y esto hace que el consumo de alguna forma aumenta en una manera exponencial, porque si el niño ve algo que le gusta mucho, porque sobre todo tiene un alto nivel de azúcar, un alto nivel de sal, tiene mucho sabor, son productos que están hechos para que te gusten. Y esto puede tener también una repercusión a lo largo en la disminución de otros productos más saludables, como la fruta y la hortaliza, que ya no te saben de nada, porque el azúcar en la fruta en la hortaliza, bueno, más en la fruta que en la hortaliza, es mucho más bajo que en los ultraprocesados. Entonces, si tu gusto está acostumbrado a un alto nivel de azúcar, ya no te sabe de nada el plátano, la manzana y la pera. Por esto que hay que intervenir y hay que priorizar en los estudiantes más que en la parte adulta.
Uh-huh. ¿Pero a qué se debe que influya más y que afecte más a los hombres que no a las mujeres?
Bueno, esto hay un consumo más alto de ultraprocesado y un consumo más bajo de fruta hortaliza en la parte en los hombres. Esto puede tener es un conjunto, porque lo que podemos decir adentro del estudio es que hay seguramente un impacto por sí mismo del consumo de ultraprocesado. Por ejemplo, ahora están estudiando todo el impacto de un aminoácido sobre el cerebro, el desarrollo del cerebro en la fase de la adolescente, pero también es un conjunto de otros hábitos no saludables, por ejemplo, como el consumo bajo de fruta y hortaliza. Entonces, creo que el consumo más alto de los hombres y un consumo más alto de ultraprocesado, un consumo más bajo de fruta y hortaliza, hace que se va ampliando un poco el impacto en esta parte de la población. Seguramente habría que expandir mucho más el muestreo para ampliar el estudio en otra parte de España, porque hay también factores culturales que pueden incidir en este estudio, y también otros factores que no hemos controlado.
Uh-huh. Claro, usted comenta, ¿no?, de que el consumo de frutas y verduras y también el nivel de actividad física, ¿no?, que la persona hace, tienen efectos positivos para la salud mental. Esto está claro, pero, por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos ultraprocesados que más podrían afectar y que más podrían perjudicar la salud de estos adolescentes? ¿Cuáles son?
Vale, lo que no hay un producto en específico que tiene más impacto de un otro. Cuando hablamos de producto ultraprocesado, nos referimos a una clasificación hecha por un investigador que se llama Monteiro, que es un investigador de Brasil, a lo cual hay adentro todo un grupo muy largo de productos, como por ejemplo pizza congelada, lasaña congelada, los embutidos, salchichones ya cortados, también el queso ya cortado, yogurt con sabores, bebida energética, salsas. Eso todo no hemos analizado producto por producto si tiene más o menos impacto en el trastorno mental. Lo que hemos analizado es cuáles son los productos ultraprocesados que más se consuman adentro de los adolescentes. En particular, lo que hemos visto es que hay un consumo más alto de salchichones, de carne procesada, fuentes, todas esas cosas. Más del 50% de los adolescentes encuestados han declarado de haber consumido el día anterior este producto. También hay un consumo muy alto de salsas, ketchup, mayonesa, y también el tercero son los yogurt con sabores. Uh-huh. Por ejemplo, con yogur natural enriquecido con azúcar, con sabores, sobre todo de fruta. Esos son los tres más relevantes. No hay mucha diferencia entre hombre y mujer, pero lo que hay que decir es que el hombre consuma más que la mujer. Estamos hablando de un consumo promedio por día de 6 ultraprocesados en la mujer y 7.5-8 por el hombre.
Uh-huh. Y en cuestiones de una buena salud mental, ¿no?, en el consumo de frutas y verduras y esta actividad física también de la que hablamos, ¿cuál sería la cantidad recomendable, ¿no?, para llevar a cabo en el día a día?
Claro, hay diferentes recomendaciones y hay siempre que tomarlo con cuidado todas las recomendaciones, porque son recomendaciones a nivel mundial que tiene sus límites y tiene su ventaja, porque son algo de generalizado, pero también no son específicos por cada país o por cada cultura. Pero en términos general, la Organización Mundial por la Salud lo que recomienda es un consumo entre 4 o 5 raciones de fruta y hortaliza por día. Una ración de fruta puede ser una manzana o un plato de ensalada. Y por el tema del deporte, de actividad física, se recomienda una hora de actividad física medio intensa por día. Eso no significa hacer deporte, pero también es ir de paseo, ir en bici, no tener un comportamiento sedentario. Entonces, si tú vas a la escuela caminando por media hora y ir volviendo, eso también se puede considerar como una parte de actividad física que se tendrá que complementar con un poco de deporte durante la semana, pero más o menos son 60 minutos de actividad física por día.
Claro, e imagino que el consumo de ultraprocesados, ¿no?, de manera que afecte también, se debe tener que consumir cantidades importantes, ¿no?, que por unos días que los adolescentes pues tomen estos productos tampoco va a influir en gravedad, ¿no?, a su salud mental. Supongo que es como el excesivo consumo de estos alimentos.
Exacto, exacto. Hay siempre que...
se trata de equilibrar.
Ahí se trata siempre de equilibrar. Nadie aquí está juzgando los productos ultraprocesados.
Exacto.
Hay que tenerle en cuenta que pueden tener este problema. Hay que limitar o de alguna forma regular el marketing agresivo hacia los adolescentes, sobre todo en los social, sobre todo en el supermercado, sobre todo en la carretera, que no puede ser totalmente siempre estimulado el adolescente a ver esta tipología de productos, y se tiene que concienciar en el consumo de esto. Hay que hacerlo de una forma no diaria, de hacerlo de una forma semanal, como se tendría que, por ejemplo, consumir la carne y otros productos de origen animales. Hay un poco que encontrar un balance, y un balance que tenga en cuenta que el adolescente se come mucho ultraprocesado. Lo que pasa es que puede tener forma de obesidad a lo largo de su desarrollo, sobre todo porque estamos hablando de productos con altas cantidades de calorías, y eso significa que por tantas calorías que nosotros consumimos, no tenemos tantos macro y micronutrientes que tenemos que ingerir. Eso significa que, por ejemplo, si comemos un chocolate al revés de una manzana, vamos a tener mucho más kilocalorías, pero nos faltará otra tipología de macronutrientes que conlleva la fruta, por ejemplo, la vitamina, que no hay en el ultraprocesado. Entonces, es esto lo que tenemos un poco que educar el adolescente, y en la parte más general la población, que nuestro cuerpo necesita un balance de nutrientes, y no es que tenemos la barriga llena que hemos solucionado todo.
Exacto. Pues Pietro Tonini, investigador Sosteniprom de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por hablar con nosotros y hablarnos de este estudio que habéis hecho con todos estos adolescentes de entre 13 y 18 años sobre el consumo de ultraprocesados y la salud mental. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros por la diseminación de este estudio.
Gracias. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Nosaltres tornem la setmana que ve, el proper dissabte, amb molta més actualitat aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.